El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts un dia més al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i el programa d'avui el comencem parlant d'una cita que ha tingut lloc aquesta última setmana sobre els mecanismes per redefinir una jornada diària i el debat, atenció, sobre el dret al temps. Sobretot ara que s'ha fet, com sabreu, la prova de la jornada laboral de 4 dies a València, els resultats de la qual sembla ser que han sigut força positius. En parlem. L'Escola Industrial de Barcelona ha acollit aquests dies la desena edició de la Time Use Week, una cita que ja ha acabat, però que pretenia abordar quins mecanismes cal seguir per redefinir una nova jornada diària i aprofundir en la creació del dret al temps amb el debat sobre els beneficis de reduir la pobresa d'hores disponibles pel gaudi personal entre la població, un fet que incrementa, diuen, el seu benestar. En parlem amb l'assistent de coordinació, la Lia Barrese. Lia, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, d'aquest dret al temps s'està parlant força últimament, oi?
Bé, sí, bueno, per sort vam aconseguir posicionar-lo més endavant en l'agenda política i amb aquesta trobada en la Time News Week també van tindre molt d'èxit en parlar de molts dels temes del dret al temps, del dret a una nova organització laboral i d'aconseguir els canvis necessaris per a viure en una societat més justa, més equilibrada, més igualitària i més eficient.
Mm-hmm. S'ha fet un debat, com comentava abans, sobre el dret al temps. Com ha sigut aquest debat? Qui ha participat i què s'ha dit durant aquest intercanvi d'opinions?
Bé, si vols, podem comentar una mica de tot el que va a passar durant aquesta setmana. Primerament, el dilluns van tindre la que va ser la primera trobada de la xarxa catalana per el dret al temps, que és una xarxa de diferents actors del teixit social, del teixit productiu, d'empreses, de l'àmbit de la recerca, que se troben per poder, no, compartir i avançar en tot el que se fa en les diferents organitzacions per al dret al temps. Després, el dimarts, vam presentar un document de posicionament polític, no?, amb les perspectives del segle XXI, del dret al temps, i ho vam parlar més des d'una posició de l'àmbit local i de les regions, perquè també el dimarts va ser el dia de la trobada de la nostra xarxa de municipis i regions per al dret al temps. Vam tindre la participació de representants de diferents municipis de tota Europa i del món, i també vam tindre la presentació d'experts oi, que van discutir sobre aquest tema. Uh-huh. I després, el dimecres, vam posar el focus més en la transformació del temps de treball com a una palanca clau per arribar a aquest nou equilibri del temps al qual aspirem.
Clar, aquest debat sobre el dret al temps és un debat que no surt d'ara, no? Que s'ha parlat molt durant molt de temps i, de fet, un dels temes que es tracta encara avui en dia és el fet de la setmana laboral de 4 dies. Això estaria també relacionat amb el dret al temps. I justament ara s'ha fet ja un estudi a València i sembla ser que ha donat resultats positius. Vosaltres també, per exemple, tracteu aquest tema, el fet de reduir la setmana laboral?
Sí. De fet, aquesta és una de les nostres recomanacions, no? Per tot això, d'una nova reorganització de l'ús del temps, i de fet també és una de les nostres posicionaments, oi? en tot el que fa a la llei de l'ús del temps, també proposada i presentada fa uns mesos. De fet, tot el debat dels quatre dies i la reducció i la flexibilització del temps de treball van tindre el focus posat el dia dimecres, on vam parlar en una primera sessió amb experts i polítics de l'àmbit de la recerca, no? Donant tots els arguments més des de l'àmbit econòmic, no? de què beneficis podria traer una reducció de la jornada laboral, no només per als treballadors, sinó també per als empresaris. Uh-huh. I després també el dimecres vam tindre dues sessions molt interessants, una amb representants de sindicats i de patronals d'aquí de Catalunya i de tota i de tot l'estat espanyol, també donant suport a aquesta idea de la reducció de la jornada laboral. No només com un incentiu en temes de economia, perquè això aportaria beneficis econòmics per les empreses, sinó també en això d'avançar en el dret al temps i en tindre més temps per dedicar a altres coses a més del treball i per també poder aprofitar tindre més temps per el descans i evitar problemes d'enfermedades mentals, estrès, etcètera, que a vegades són també de les principals causes per les quals la negociació col·lectiva ha tingut que sortir, no? En defensa dels treballadors. Mm-hmm. Després també... Ara... volia també comentar-te una sessió més molt interessant que vam tindre amb diferents empreses que també van ja començar a aplicar diferents polítiques, diferents formes de flexibilitzar el treball, que va ser superinteressant també i que va donar molt d'inspiració i molt de lloc al debat.
Mm-hmm. De fet, ara mateix ho comentaves, no? Aquest dret al temps, per exemple, doncs, per passar amb la família, no? Per descansar, i també el dret al temps, per exemple, amb aquesta creació, no? De models urbans de proximitat que redueixin el temps, per exemple, de mobilitat, no? El fet de perdre molt de temps per anar de casa a la feina i de la feina a casa, aquest també és un tema del que s'ha tractat molt durant molt de temps i que vosaltres doncs, li poseu encara més èmfasi, no? El fet aquest de la distància entre casa i la feina, oi?
Exactament. De fet, a veure, que tot el que fa les polítiques del temps i el avançar cap a un nou dret al temps té molts d'àmbits d'incidència. En tot el que estàs plantejant ara, que és l'àmbit d'una nova reorganització urbana, també, i de fet van tindre la participació de Carlos Moreno, que és qui va acuñar, diguem-ne, la idea i el concepte de les ciutats de 15 minuts, que és aquest concepte que planteja tindre totes les necessitats bàsiques cobertes uh-huh. en un radi de 15 minuts de proximitat. Uh-huh. Van comptar amb la seva participació i en justament això, no? L'importància de posar el temps en el centre i en el focus de la discussió quan estem plantejant aquestes noves ciutats i ciutats del el futur.
Exacte. Mm. Doncs això mateix, Lia Barrese, sobre la desena edició de la Time Use Week, la desena edició, ja porta unes quantes. I una última pregunta, totes giraven entorn de la Time Use Week, d'aquest debat sobre el dret al temps? O heu fet també d'altres, parlant sobre altres temes relacionats amb aquesta jornada laboral i diària?
Bé, no, com t'he comentat abans, el dret al temps està relacionat amb moltes àrees d'interès, no només amb temes laborals, sinó també amb temes de planificació urbana i sostenibilitat, amb temes de cures, està relacionat amb intentar introduir polítiques de major conciliació, de manera tal que podem distribuir una mica millor entre homes i dones les tareas de cures de la casa, no? Està relacionat també amb temes d'eficiència. Bueno, hi ha moltes àrees, no? Nosaltres estem intentant posicionar les polítiques del temps com un motor clau per avançar cap a una societat del futur, com te deia abans, més saludables, més sostenibles, més igualitàries i més...
Exacte. Doncs Lia Barrese, assistent de coordinació de la Time News Week, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per parlar amb nosaltres i per explicar-nos sobre tot això, aquesta jornada diària, i el que podríem fer per estar més saludables i dedicar més temps, doncs, a la nostra vida, el més important, que és la salut. Gràcies.
A vosaltres, i si voleu podeu entrar i veure més sobre tot el que va passar a la Time News Week a nostra web, timenews.barcelona.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Lia, que vagi molt bé.
A vosaltres.
I avui parlem també amb el David Boronat, que ens presenta el seu llibre, Les 7 claves per entender el mundo digital que viene. Hasta ayer, el futuro digital era mañana. Aquest és el llibre on ens explica com serà el nostre futur més immediat i dona les claus per comprendre els imminents canvis tecnològics que venen a nivell empresarial, però també pel que fa a tendències en el nostre dia a dia. David Boronat, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué debemos saber sobre el futuro digital?
Bueno, tenéis que saber que vienen cambios. Esa es la sensación que algunos tenemos, al punto de imaginar que en 4 o 5 años, 6 si queréis, 2030, miraremos el Internet del 2023... casi de la misma manera que recordamos algunos cuando nos conectábamos con aquellos modems que hacían ruido. Entonces, un poco la sensación es de que hay varias cosas que están sucediendo en este instante que invitan a pensar que sí, que el Internet que vamos a utilizar va a ser muy distinto.
¿Y cómo será?
Bueno, de alguna manera, y sobre todo por la introducción de ChatGPT, podemos imaginarnos un futuro digital en el que vamos a empezar a tener asistentes virtuales personales. Vamos a tener Siris de verdad que de alguna manera busquen y realicen todo tipo de tareas por nosotros. Y por tanto, algunos empezaremos a dejar de navegar o utilizar Google, al menos de la manera que lo venimos haciendo, porque lo que vamos a tener es alguien que va a hacer toda una serie de tareas por nosotros, desde planificar un viaje, a gestionar nuestra agenda o a saber exactamente qué documentación deberíamos leer para preparar una reunión. Pues algo que va a empezar a surgir son una especie de asistentes virtuales personales, copilotos, todavía no le tenemos un nombre, al menos en castellano, que nos van a acompañar y que en principio van a hacer nuestra vida mucho más fácil. Ese es uno de los cambios más significativos que en principio todo apunta que vienen.
Esperemos eso sí que sea para bien, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, algo que hemos aprendido con esta, le podemos llamar así, primera gran etapa de Internet, es que no sé si le hemos sabido sacar el mejor provecho. Lo vemos con las redes sociales, que nos han traído cosas muy buenas, pero también, especialmente en los adolescentes, cosas bastante negativas. Y ese es un gran reto que tenemos de futuro, ¿no? De cómo conseguimos que la tecnología mejore nuestras vidas y no las empeore.
Exacto. Claro, porque es necesario un libro con las 7 claves para entender el mundo digital que viene.
El problema que tenemos, especialmente los que estamos como en la industria digital, es que todos los días están sucediendo cosas. No hay día que no aparezca una startup, una tecnología, una plataforma. estar al día es súper complejo, y además entender qué es ruido y qué es realmente una tendencia que va como a traccionar también es bastante difícil, especialmente para cualquier persona o profesional que no está en la industria, ¿no? Y un poco el libro lo que busca es esto, es democratizar el conocimiento y ayudar pues a aquellas personas que tienen interés para entender qué futuro digital nos espera, pues entender cuáles son esas claves, ¿no?
¿Cómo surgió la idea por tu parte de escribirlo?
Bueno, yo dirijo una consultora que se llama Multiplica, y hace 4 años decidí dejar de ser el CEO. Me puse un cargo bastante rimbombante, que es el de Chief Future Officer, y un poco Multiplica, mi compañía, me paga para intentar entender qué servicios o capacidades los clientes nos contratarán en 12 y 18 meses, y eso me ha obligado a hacer un ejercicio muy intenso de lectura y aprendizaje para entender qué tecnologías están llegando y cuáles van a cambiar un poco las reglas del juego. Y en algún punto, producto de dar algunas charlas, decidí convertirlo en un contenido que pudiera tener acceso a un mayor número de personas.
¿El objetivo, cuál dirías que es a la hora de escribir este libro? Imagino que hacer ver a las personas, ¿no?, el futuro digital, en este caso, cómo será, y también evitar quizás esta ansiedad por saber qué es lo que pasará, qué es lo que será del futuro y todo esto, ¿no?
Sí, el principal objetivo es ayudar a la gente a ser consciente de que no hemos visto nada, que si nos pensamos que estamos en tiempos modernos por el uso que hacemos de nuestros smartphones, nos vamos a rodear de toda una serie de dispositivos que nos van a, en pocos años, a no entender cómo podíamos vivir sin este tipo de asistentes virtuales personales o en una gama de visores que van a ir apareciendo en los próximos años, que incluso apuntan de que podrían relegar el smartphone a un tipo de dispositivo con un uso distinto del que hacemos actualmente, ¿no? Y por tanto, un poco el libro lo que intenta es como clarificar ese camino con el objetivo de que podamos tener mejor perspectiva de qué se viene, que podamos intuir el bosque y no sentir los árboles tan pegados o tan cerca.
Claro, es que ahora lo comentábamos, ¿no? Leyendo la segunda parte del título del libro, por ejemplo, dice: hasta ayer el futuro digital era mañana. Y claro, aquí cabe recordar, ¿no?, que muchas veces hablamos del mañana como si fuera un futuro muy lejano, y al final es muy próximo, ¿no?, más próximo incluso de lo que nos llegamos a imaginar. Y en este caso hablamos de 6 años, del año 2030. En este caso es normal, ¿no?, por ejemplo, que mucha gente sienta ansiedad, que esté preocupada, que sienta inquietud por saber lo que pasará tecnológicamente, si seguiremos, por ejemplo, teniendo trabajo, ¿no?, o cualquier adaptación de estas que quizás sea más complicada. En el libro, ¿hablas de esto? ¿Hablas, por ejemplo, de la adaptación de los humanos a estas nuevas tecnologías y bueno, el conjunto en general, ¿no?, de la convivencia entre ambos?
Sí, o sea, en el libro se habla de cómo compaginar esta ansiedad y un poco cómo saber encarar todo este tipo de cambio que se viene, ¿no? Un poco la sensación es de que no estamos en una época de cambios, sino que parece ser que estamos en un cambio de época. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estamos inmersos en él, y con el tiempo iremos tomando perspectiva. Y ciertamente se vienen muchos cambios a muchos niveles, al punto de que pues hay muchas profesiones que probablemente dejarán de tener sentido y muchas tendrán que reinventarse. Y ante eso, yo creo que solo podemos hacer 2 cosas, ¿no? Uno, dedicarle mucho más tiempo a intentar entender qué viene. Es decir, ahora yo creo que viene un momento en el que todos necesitamos juguetear con ChatGPT, leer de vez en cuando, estudiar todo lo que podamos. Y por otro lado, intentar liberar algo de nuestras agendas del presente para pensar en el futuro. El problema en la gran mayoría de compañías y en la mayoría de profesionales es que lo inmediato, lo contingente, la cuenta de explotación, las urgencias ocupan todo el espacio. Y un poco la invitación en un momento de cambio de época, que necesitamos reflexionar tanto a nivel profesional como a nivel empresarial qué cambios pueden afectarnos y empezar a dedicarle un cierto tiempo de calidad a pensar en ellos.
Uh-huh. Y antes te preguntaba, ¿cambios para bien? En este caso, en general, también son cambios para bien y no para mal, ¿no?
Bueno, la tecnología que está llegando, sobre todo alrededor de lo que es inteligencia artificial, lo que nos va a permitir son niveles de productividad y niveles, vamos a decir, de acceso al conocimiento y de capacidad que hasta ahora no podíamos tener, ¿no? Pero por otro lado, trae implícitamente muchos riesgos que como sociedad no sabemos si los vamos a saber llevar, ¿no? Riesgos que tienen que ver con la dependencia que vamos a tener con este tipo de soluciones. Hoy en día ya no podemos vivir sin un smartphone. Imaginar cuando tengamos estos asistentes virtuales personales que nos ayudarán en muchas de nuestras tareas cotidianas. Por otro lado, todo el tema de las fake news pues abre un interrogante grandísimo, ¿eh? Uh-huh. De si sabremos vivir en un mundo donde no sabemos qué es verdad o qué no lo es. Hay retos muy significativos del ámbito profesional o laboral, porque está claro de que se van a crear nuevos puestos de trabajo, pero van a desaparecer muy probablemente muchos más, ¿no? Y por tanto vamos a tener que pensar en un colectivo de millones de personas a nivel mundial, cómo las reeducamos para que encuentren una oportunidad profesional. Por tanto, yo como tecno-optimista quiero ver el futuro en positivo y pienso que muchas de estas tecnologías pueden ayudarnos a enfrentar grandes de los retos que tenemos energéticos, cambio climático, pero al mismo tiempo vamos a necesitar aprender a utilizar este tipo de tecnologías porque nos pueden llevar a mundos que no nos acaban gustando tanto.
Claro, al final se trata de establecer límites y de saber utilizarlo bien, digamos, ¿no? Saber que aquello que quizás no es bueno, ¿no? Las fake news, por ejemplo, el hecho de no saber diferenciar lo que es verdad que de lo que es mentira, pues saberlo gestionar y apartar quizás un poco y usarlo bien. Al final todo, si lo usas bien, será positivo. Tecno-optimista. Tecno-optimista. Me ha llamado la atención esta palabra, sí. Dime.
No, te quiero decir que no lo tenemos fácil porque hoy en día muchas de las cosas que hacemos las hacemos casi sin darnos cuenta porque hemos adquirido unos hábitos que la tecnología ha empujado, ¿no? Esta adicción a la dopamina que nos da recibir un like, ¿no? O recibir una respuesta a un mensaje está, vamos a decir, programada de manera implícita en las mismas aplicaciones o redes sociales, porque son aplicaciones que viven de la atención, viven de la publicidad, y como más tiempo pasamos en ellas, más dinero ganan, ¿no? Y por tanto, no sé si soy tan tecno-optimista en que las empresas que van a liderar este tipo de aplicaciones de alguna manera velen por nuestros intereses. Y yo creo que aquí necesitamos hacer dos cosas, ¿no? Uno, a nivel individual ser consciente de ello y saber autogestionarnos, ¿eh? Como cuando decidimos no dedicar más de una hora a las redes sociales al día. Dos, colectivamente necesitamos invitar a nuestros gobiernos a que se pongan serios sobre qué cosas tenemos que pedirles a estas supercompañías tecnológicas para que todas estas nuevas tecnologías velen por un futuro mejor y no peor.
Pues David Boronat, gracias por hablar con nosotros. Veremos de aquí 6 años, pasan rapidísimo, pero esperemos que tengamos tiempo de adaptarnos y de que vaya bien, porque da un poco de vértigo todo esto, tengo que decirte. Y seguro que no soy la única a la que le da un poco de miedo esto de tanta tecnología y que al final, pues yo qué sé, se pierda quizás la esencia de uno mismo y en este mundo, ¿no? Pero bueno, seremos positivos y a ver qué nos depara el futuro, que esperemos, como digo, que sea para bien. Gracias y también suerte con este libro de las 7 claves para entender el mundo digital que viene. Seguro que será muy útil. Gracias.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
I de seguida parlem també de diners, però dels que gastem, podríem dir, sense adonar-nos. És el que es diu despeses formiga. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
El Don Mun és un cauce muy valioso Pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benín durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia
murieron intentando alcanzar la costa italiana.
Mayday, mayday, mayday.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada.
Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más mortífera.
Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a Canarias sin cayucos.
Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
Por eso este lunes en COPE comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas.
Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Joselito y Marisol. Dos prodigios de la canción española frente a frente.
Eso no es un crío, es un regimiento.
El pequeño coronel y Marisol rumbo a Río.
¡Nos vamos al Brasil!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els diners que dia a dia anem gastant, gairebé sense adonar-nos, tenen un nom i es diuen despeses formiga. Però sabem com evitar-les? D'això en parlarem ara. I parlem ara del que són les despeses formiga, el nom que reben els pagaments de poc import que es fan diàriament sense donar-hi importància, o el que és el mateix, aquest degoteig de petites despeses que, euro a euro, van buidant la butxaca silenciosament i poden acabar sent un gran forat a final de mes. Encara que sembli que no, però són fàcils de controlar. Només cal saber-les reconèixer i, diuen, actuar en conseqüència. Sobre el tema, per saber si és així i com ho podem fer, parlem amb el professor d'Economia de la Universitat Abat Oliba Ceu, el Rafael Torres. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, ¿es así? ¿Podemos ahorrar y actuar en consecuencia con este pequeño dinero, ¿no? Este pequeño ahorro que tenemos que pagar diariamente?
Sí, efectivamente, así. Como tú dices, tienes toda la razón. Son pequeños gastos que se producen a lo largo del mes, en los que muchas veces la propia persona no se da cuenta de la salida de efectivo que se está produciendo de su cuenta, ¿no? Porque realmente son gastos que uno realmente pues entiende que son fáciles de acceder a ellos por un café, una barra de pan o cualquier aspecto material o de servicio que pueda dar lugar a una salida de efectivo de pequeña cantidad, que uno parece inicialmente como que no afecta mucho a sus gastos totales, pero que efectivamente, como bien dices, es posible que si uno no lo tiene controlado, pues pueda luego a fin de mes llevarse un susto, ¿no? Y eso efectivamente pues es conveniente saber uno dónde se encuentra a nivel financiero dentro de sus posibilidades y a partir de aquí tomar decisiones respecto a cómo controlarlos.
Uh-huh. Claro, en este caso podríamos decir que no son peligrosas por sí mismas, ¿no? Pero sí en conjunto, ¿verdad?
Exacto, exacto. No es tanto el goteo individual, sino mucho más el acumulado al final de mes, ¿no?
Claro.
De hecho, el asunto es que hay personas que utilizan sistemas como el disponer de un sobre en efectivo a primeros de mes para ese tipo de gastos, y cuando se acabe el efectivo se graban esos gastos. Y también es verdad que hay otras opciones como la tarjeta de débito con un límite determinado, por ejemplo 50 euros al mes, en donde tú puedes utilizarlos, puedes utilizarla para precisamente estos cafés, estos pequeños gastos, estas pequeñas comidas que haces fuera, o entradas de cine, y que luego sabes que tienes un límite, y a partir de aquí luego tú tienes el control de saber que de ahí no puedes pasar, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, claro, el problema es si uno no tiene esas medidas de control, ¿no? Que es lo que suele pasar. Normalmente, pues nos dejamos llevar por el aspecto consumista de me encuentro un producto en internet en una determinada web que está muy barato y que me puedes resolver algún problema doméstico en casa, pero sin embargo luego me doy cuenta de que realmente pues eso acumulado a 4 cafés, a 10 comidas, a 2 entradas de cine y a 3 cenas, al final pues me he gastado 75-100 euros cuando realmente no tengo esa capacidad de gasto, ¿no? Para este tema en concreto.
Ya, concretamente, ¿cuál es el importe que podríamos considerar que son estos gastos hormiga, si lo traducimos? ¿Cuál es el importe, el importe máximo que podríamos considerar como tal estos pequeños gastos?
Yo creo que un límite bastante razonable podría ser el billete de 20 euros. ¿Eh?
20 euros máximo.
Sí, el billete de 20 euros por gasto individualizado me parecería como ya es el límite máximo en el que uno se puede considerar estos gastos como gastos hormiga. Y a partir de aquí ya son gastos de otro tipo, ¿no? Digamos, de un gasto que ya puedan ser más necesarios en el día a día. Pero realmente quizás ese límite de 20 euros es el que te pueda permitir el saber dónde te encuentras, ¿no? Y cuál es, si tú realmente tienes esa capacidad financiera para poder acceder a ese tipo de gasto, sobre todo en términos acumulados al final de mes, que es lo que más preocupa, ¿no?
Uh-huh. Claro, al final, quizás, depende de los gastos que sea, podemos sustituirlos por alternativas un poco más económicas o directamente evitarlos, porque quizás no son tan importantes, ¿no?, como en el día a día nos lo parecen. Pero ¿cómo podríamos frenar estos gastos?
Pues no es fácil. Hay que reconocer que no es fácil, porque primero, son gastos que en el 90% de su naturaleza son gastos enfocados al ocio. Entonces, claro, restringir el ocio suele darse cuando la economía familiar ya está en una circunstancia de, digamos, entre paréntesis, economía de guerra, ¿no? En circunstancias de paro y demás. Entonces, es más, ahí es donde realmente se puede dar el caso de que realmente se produzca ese tipo de mentalidad de decir voy a restringir estos gastos. En una circunstancia normal, y eso sobre todo pasa ahora mucho en la juventud, que jóvenes profesionales que están viviendo en sus casas y que realmente tienen un goteo de gastos de estos tipos relacionados con el ocio muy alto, y son gastos realmente que durante el día quizá poco, porque se toman 2-3 cervezas con sus amigos, pero luego llega a final de mes y se han encontrado que se han gastado de repente pues 100-150 euros, uh-huh, en un montón de saliditas pequeñas con relación con amigos, y que por tanto está muy relacionado con el ocio y con las relaciones personales. Uh-huh. Y eso efectivamente pues no es fácil.
Y si al final, no sé si esto acostumbra a pasar, pero al final pagar en metálico y pagar en tarjeta, con la tarjeta de crédito, uh-huh, al final también muestra diferencias significativas, ¿no? Pagar en metálico en este caso es mejor, ¿no?, para así ahorrar en lo que supone evitar las tarjetas como comentaba, y sí, podríamos erradicar de este modo las compras online, ¿no?, por internet, que pues acostumbramos a hacerlo quizás la generación más joven en este caso, que controla más el mundo digital y a lo mejor pues se compran chorradas, podríamos decir, no, tonterías pequeñas por internet y que se podrían ahorrar. Y en cambio, si pagamos a mano en efectivo, es como que somos más conscientes, ¿no?, de que estamos gastando dinero. ¿Puede ser esto o me equivoco?
Sí, sí. No, tienes toda la razón. De hecho, el hecho de pagar en efectivo, la ventaja que tiene es que te aísla del mundo digital. Entonces, ya ese mundo, por así decir, lo tienes como descartado, porque a ese tipo de compras no puedes acceder vía dinero metálico, con lo cual efectivamente esas, digamos, entre comillas, tentaciones de gasto, uh-huh, pues se suprimen, y efectivamente, uh-huh, pues tienes la ventaja de recurrir solamente al dinero en efectivo que tengas en aquellos sitios donde realmente puedes pagar en efectivo, un restaurante, una cafetería, un cine o algo así de ese estilo, ¿eh? Pero claro, es verdad que el mundo digital, que hoy en día está completamente desaforado desde el punto de vista del gasto y desde el punto de vista del fácil acceso que tenemos, y sobre todo la poca visibilidad que tiene en nuestro día a día a nivel financiero, puesto que bueno, ya lo pago con la tarjeta y ya me llegará el cargo, pues esto realmente, pues todo ese mundo, digamos, queda aislado de las tentaciones de gasto que efectivamente se producen cuando tienes esa facilidad de poder pagar con una tarjeta, ¿no? Uh-huh. Por eso que quizá ahí tienes razón, que la parte del dinero en efectivo ahí puede ayudar, pues una herramienta metodológica y mental también para ahorrar dinero.
Al final somos más conscientes, lo tenemos en la mano, lo tocamos, ¿no? Y lo vemos, y en cambio en la tarjeta, si lo vemos en el móvil, pues pasa más desapercibido. En las compras, los expertos dicen que es aconsejable dejar pasar, por ejemplo, 2 días, ¿no?, para asegurarnos si realmente necesitamos y queremos ese producto, porque al final la gente se ve que 48 horas después se lo acaba pensando y no compra finalmente el producto. ¿Este sería, por ejemplo, un ejercicio que podríamos hacer para ahorrarnos estos gastos de ocio, por ejemplo, como comentabas?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque esto está muy relacionado con el concepto de psicología del consumidor. Fíjate bien que, si te das cuenta, todos estos gastos, o mucha parte de estos gastos, son compras compulsivas. Porque tienen bajo costo, porque tienen fácil acceso, lo puedo comprar ya, es importante del concepto de la inmediatez en el gasto, de la inmediatez de la satisfacción de ese producto que yo quiero tener y que lo puedo tener ya, porque me cuesta poco y lo puedo pagar rápido. Y efectivamente, pues esto produce el hecho de, pues eso, de intentar ver de alguna manera que, pues muchas veces no siempre la persona como tal es fácilmente adaptable al su modo de pensar, de forma que, claro, cuando una persona ve algo que tiene facilidad de comprar, pues es difícil el plantearse otra cosa que esa impulsividad de comprarlo. Uh-huh. Es verdad que pasando esas 48 horas tienes ahí el punto de plantearse la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿es necesario este gasto? Y claro, en ese momento es cuando ya baja tu adrenalina desde el punto de vista compulsivo y te permite precisamente el valorar de una manera mucho más racional y mucho menos emocional el gasto. Y ahí es donde realmente se producen ahorros.
Claro, y es que al final el entorno, ¿no?, las modas, el mundo digital también, ¿no?, al final todo este entorno consumista en el que nos movemos nos impulsan, ¿no?, a tener estos gastos, a comprar cosas que no necesitamos y a quererlas, como antes comentabas, con rapidez, ¿no?, esta sensación de inmediatez, que lo queremos todo al momento y no podemos esperar. Al final se trata de ser consciente, ¿no?, de nuestros gastos, de lo que compramos y hacerlo con cabeza, ¿no?, como quien dice.
Sí, sí, efectivamente, no tiene mayor secreto que eso. El tener la madurez suficiente para saber qué es lo que yo necesito. Y claro, si estamos en esta dinámica de que cuanto más tengo, más satisfecho me encuentro, pues realmente uno se da cuenta al final de que no es así, porque muchas veces ya nos damos cuenta del que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no?
Exacto.
Y entonces, precisamente, al final, cuanto más conjunto de cosas acaparemos, son más problemas que nos van a generar tarde o temprano. Problemas electrónicos, problemas eléctricos, problemas de tiempo dedicado a ello. En fin, hay mucho riesgo alrededor que realmente nos quita tiempo de lo que es realmente importante, que es mejor más atención a la familia, dedicarnos más a procurar un estilo de vida saludable. Y entonces, claro, efectivamente, cuanto más cosas acumules, siempre va en detrimento de la de una vida mucho más apacible y mucho más con más mayor sentido.
Así es. Pues ya lo has dicho, Rafael, a pasar más tiempo, a gastar más el tiempo y no, o sea, a gastar más el tiempo en el sentido de aprovechar el tiempo en este caso y a gastar menos en compras compulsivas sin necesidad alguna. Así, tanto nuestra cuenta como nuestro entorno estará más contento y también habremos ahorrado a finales de año, que nosotros mismos al final lo acabaremos agradeciendo. Gracias por hablar con nosotros, Rafael Torras, profesor de Economía de la Universidad Abat Ulibarri, y a ver si somos capaces de ahorrar un poquito con estos gastos hormiga, que aunque parece que no, si los sumamos, al final ocupan bastante y puede que nos lleguen a doler bastante a finales de año. Gracias.
Un saludo, muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes.
I parlem ara de que ha obert a Sant Joan de les Abadesses un hotel-restaurant que ocupa persones vulnerables en una masia del segle XVIII. Aquest hotel-restaurant a Batissa ja és una realitat després d'una dècada de rehabilitacions en un espai emblemàtic per Sant Joan de les Abadesses com és la Casa de l'Ermita de Sant Antoni. Es tracta d'una masia del segle XVIII que amb l'ajuda de fons públics de més de 2 milions d'euros s'ha aconseguit consolidar i ampliar per aquesta activitat. Si bé és propietat de l'Ajuntament, està gestionat, però, per la Fundació MAP de Ripoll, que treballa per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. En parlem, com no, amb la responsable del projecte, que és la Lara Andrés. Lara, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, gràcies per atendre'm.
Igualment, aquest restaurant ja està a ple rendiment, no?, podem dir, però l'hotel encara està pendent, per això, d'alguns permisos, oi?
Exacte, el restaurant ja estem funcionant des de fa més de 3 mesos, des de principis d'estiu, i l'hotel estem pendents dels últims números perquè tot està ok, tot està preparat perquè ens donin ja això, l'últim número per començar.
Mhm. I com ha sigut tot plegat? Com s'ha posat en marxa? En quin moment us va venir al cap fer aquest projecte, aquest hotel-restaurant? Com va sorgir?
En realitat, fa molt de temps, més de 10 anys, des de la Fundació MAP s'estava buscant un emplaçament per fer un projecte totalment diferent. De fet, es pensava en fer una formatgeria i s'havia pensat amb l'ermita de Sant Antoni, amb la Casa Masovera. Aleshores, entre Ajuntament i Fundació MAP es va començar a parlar i una cosa va portar a l'altra. Tot i així que, clar, han fet tants anys de projecte perquè ha sigut una rehabilitació tan gran que després el projecte ha anat canviant. La formatgeria es va emplaçar en un altre lloc i nosaltres hem acabat fent doncs, un projecte totalment nou i diferent com és la Batissa, que és un hotel i un restaurant.
Mm-hmm. Aquesta masia, de fet, portava tancat des dels anys 90, no? Aquesta masia estava tancada
Exacte.
Des de feia molt de temps i també heu pogut com recuperar un espai, no?, del poble que estava perdut, podem dir, i doncs que ara torna a tenir vida, oi?
Sí, bé, en realitat el que és l'ermita de Sant Antoni ha estat sempre funcionant perquè l'ermita forma part de l'Ajuntament i l'estan gestionant des de Pa Bordes. I dintre de l'ermita, bé, més que dintre, al voltant, tenim una zona de pícnic i aquesta zona sempre ha estat viva. Mm-hmm. Sí, per al poble de Sant Joan, l'ermita de Sant Antoni és un lloc viu, mai ha deixat de funcionar. I ara sí que hi ha un ús extra. Sí que és veritat que feia molts anys que no es feien les acampades, abans es feien acampades populars, es feien moltíssimes festes d'aquí, més populars. Ara tot això ha canviat perquè, clar, al final la casa s'ha ampliat moltíssim, ara ja és una finca privada de gestió privada, però tot i així el que segueix sent tots els voltants de l'ermita de Sant Antoni segueixen sent igual de vius o inclús més.
Mm-hmm. I com dius, és un espai força recurrent, no?, per la gent del poble. Sí que és cert, no?, que es troba una mica apartada del nucli urbà, però tothom sap perfectament on és i què es fa allà, no? Heu tingut a molta gent que ha vingut aquests dies?
Molt. De fet, et diria que la majoria de gent que ens ve veure per celebrar per, o entre setmanes són de Sant Joan, o si no, són els mateixos santjoanins que recomanen a la gent que no ho és a venir a visitar-nos. De fet, estem superagraïts amb el poble perquè començar una cosa nova és sempre és complicat, donar-se a conèixer sempre és complicat, però hem tingut una rebuda molt, molt gran, molt bonica. A més, a la gent li agrada que això sigui un projecte social, que també és un valor més. No només intentem fer bona cuina, que és ara el que podem oferir, sinó que, a més, doncs, tenim un projecte social al darrere i ens estan recolzant moltíssim.
Exacte. Al final, el fet de tenir persones vulnerables, no?, que puguin estar allà, suma, a més, en aquest projecte, oi?
Sí. Bé, a mi m'agradaria puntualitzar que són persones en situació de vulnerabilitat, que és una altra forma de dir-ho, que, que ja ho sé que ha sortit en molts mitjans, eh? Però sí que són persones que ara mateix estan en un punt i deixaran d'estar en aquest punt i de vegades no. I això també fa que nosaltres puguem ser, perdona, siguem un projecte de formació.
Clar.
Això al final el que es tradueix en que hi ha persones que sempre estaran amb nosaltres, que potser jubilaran amb nosaltres, i amb la Fundació MAP, i d'altres doncs els donarem totes aquelles eines que potser ara mateix no tenen per anar a treballar a l'empresa ordinària. La diferència entre un centre especial de treball, com seríem nosaltres, o una empresa ordinària, és tot l'acompanyament que fem al darrere. És a dir, per exemple, en Jordi Solanelles, que és el cap de sala, en realitat ell és integrador social. Si no només fa la tasca d'organitzar el menjador, organitzar les taules i atendre clients, sinó a més ha d'estar a la guaita que totes les persones doncs, estiguin al seu lloc, que tot estigui, que elles estiguin bé, estiguin equilibrades, si necessiten alguna cosa doncs, poder-los aportar, ja sigui des de la seva pròpia professionalitat o potser des del que seria la Fundació MAP, ja sigui doncs, una visita al psicòleg o una revisió del que sigui, no? Que és la gran diferència entre una empresa ordinària o un centre especial de treball.
I, de fet, la majoria, si no m'equivoco, són dones, no? És un equip dominat per dones.
Sí.
I només, doncs, només dos són homes, no?
Ara mateix així és. És un equip molt femení i amb vistes està també que sembla que així serà durant bastant de temps perquè, de fet, els perfils nous que s'estan presentant per cobrir alguna vacant segueixen sent dones. Així que segurament durant molts anys farem la batissa, que ja significa abadesa en llatí. Jo, que sóc la responsable del projecte, sóc una dona i amb moltes dones envoltada.
I valoració molt positiva, com abans dèiem, la que fan els veïns de la localitat. Sí que és cert que un dels reptes que teniu és que deixi de ser estacional, no?, que la gent no vagi, per exemple, aquests 3 mesos d'estiu que han passat, sinó que s'ampliï tant a l'hivern com a la tardor, i de moment està funcionant força bé, oi?
Sí, suposo que aquest és un dels grans reptes que tenim tots aquests emplaçaments que estem a muntanya, que la gent s'ho veu molt com un lloc on passar doncs, els estius o aquestes campanyes més de Setmana Santa. Clar, és evident que la gent quan té vacances és a l'estiu, però també hi ha un altre públic, com podria ser el públic empresa, en què necessita doncs, fer reunions de directius o reunions amb els treballadors, presentacions de producte. I aleshores aquí, com que tenim una sala per esdeveniments, que és una sala que és una sala en què es poden fer moltíssimes altres coses, doncs és un bon lloc també, doncs, entre setmana tenir a les empreses i durant el cap de setmana doncs, tenir el públic més turístic.
Exacte. I, clar, com no, si parlem d'hotel-restaurant, l'oferta gastronòmica pot ser un punt molt a favor, no?, perquè la gent vingui. Què és el que oferiu?
Doncs nosaltres ens estem focalitzant molt en un tipus de cuina catalana. Intentem que sigui el màxim possible de proximitat i, si és possible, doncs quilòmetre zero, però també amb un toc vanguardista. Vam veure doncs, que potser aquí faltava més un estil de degustació o més, no vull dir alta cuina, perquè encara no estem en aquest punt, ni molt menys, però sí doncs, marcar una mica la diferència. Per exemple, doncs fem un menú que és el menú més conegut ara mateix, que es diu menú a batissa, que és un menú més d'estil gastronòmic, on pots tenir uns tres primers aperitius que fa tota la taula, però són tres aperitius, després tenim un primer plat i després un plat principal a escollir i dos postres. Clar, tot això el que fa és marcar també la diferència, no és només anem a fer una carn a la brasa, sinó anem a fer una cosa més diferent. I cada mes nosaltres canviem aquest menú.
Doncs tothom a anar a l'hotel-restaurant a Batissa, a veure també si ja queden en marxa els permisos per l'hotel, que acabi tot de perfilar-se i doncs la gent que continuï anant com ha fet fins ara i que continuï doncs aquest èxit. Lara Andrés, moltes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
La companyia aèria Air Europa patia fa uns dies un ciberatac dirigit a les dades bancàries dels clients de l'empresa. L'aerolínia va anunciar als clients per correu electrònic que havia patit un atac informàtic i que la seva informació financera vinculada a l'empresa havia estat extreta. Per això, ràpidament van recomanar als clients que cancel·lessin la targeta amb la qual haguessin fet algun pagament, però nosaltres avui ens volem preguntar què és el que podem fer si la nostra targeta de crèdit està afectada, en aquest cas, per un ciberatac. Li preguntem sobre el tema a l'Esther Lorente, delegada d'OCO a Catalunya. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, aquestes dades han estat robades, però concretament, quines dades són i com afecta això?
Doncs mira, dades tan sensibles com el número de targeta, la data de caducitat i fins i tot el CVV, que és això, el codi aquest últim de per darrere, que són tres numeritos, doncs totes aquestes dades. És a dir, aquestes targetes poden haver estat ja clonades. Per això Europa ho va recomanar, i nosaltres com a OCU també, cancel·lar immediatament aquestes targetes si mai hem comprat un bitllet d'avió amb aquesta targeta a la companyia Air Europa, perquè aquestes dades són molt sensibles i malauradament es faran duplicats d'aquestes targetes i es podrà anar comprant sense la nostra autorització.
Imagino que és les persones que hagin, per exemple, comprat en qualsevol moment, no, de la seva vida a aquesta companyia, però no només els que hagin comprat durant aquell dia o durant aquella setmana, oi?
No, bueno, la targeta que sigui vigent, si és una targeta que sí, fa poc que te l'has fet i no has comprat amb aquesta targeta, a Air Europa no cal, no ens posem ara. Però sí que si és una targeta que nosaltres tenim i que sabem que hem comprat amb aquesta targeta, hem de fer la cancel·lació. Nosaltres també demanem a les entitats bancàries que atès el greu de la situació, que no cobrin comissions per fer aquest duplicat de targetes, perquè el que estem fent és posar seguretat nosaltres també a les nostres nostres targetes, no? Uh-huh. El tema és que amb independència de quan s'hagi, ara s'ha comunicat fa poc, no? Es va dir que s'havia fet la nit anterior, però ja el 2018 ja va afectar, ja va haver-hi una altra bretxa d'aquestes de seguretat i va afectar a 489.000 clients. I van trigar 41 dies a dir-ho. Llavors, no sabem exactament quan s'ha produït aquest ciberatac. Nosaltres per això estem demanant a les entitats responsables que auditin això per saber quan han patit aquest ciberatac. Per curar, per afinar una miqueta més i dir, bueno, doncs a partir d'aquest dia. Però si teniu una compte corrent, una targeta vinculada amb una compte corrent que heu comprat fa poc un bitllet a Air Europa, el nostre consell és cancel·lar-la immediatament i fer-ne una de nova. Amb aquesta nova hi ha un altre codi, hi ha una altra data de caducitat i amb això ja no podran hackejar-nos.
Clar, comentes això de que feia 41 dies, no?, que havia estat hackejada. Però, clar, com afecta això a les persones? Perquè, clar, en 41 dies es pot haver fet ja moltíssima cosa, es poden haver extret moltíssimes dades, i en aquest cas, doncs, si no és així, perfecte, però en el cas de que hagi passat també molts dies, es poden trobar en la mateixa situació i que cancel·lin la targeta, però que ja estigui el dany fet, no podem dir.
Sí, o ja haver patit el dany i no haver-nos adonat. Llavors, a veure, no estem al 2018, això va ser el 2018, ara estem al 2023. En aquests 5 anys han canviat molt el que és les eines de seguretat i la situació i el panorama. Jo vull entendre que no han trigat tant en comunicar-ho per això, per evitar més danys. Però bueno, el fet és aquest, que nosaltres ara, sobretot si les persones que hagin ja, bueno, comprat algun bitllet, han d'estar molt alerta aquests dies, doncs si reben algun càrrec que no reconeixen, o fins i tot doncs, si reben algun SMS dient-li que cliquin en algun lloc per acabar de verificar, sempre sospitar, no? Sempre normalment, però ara més, perquè sabem que s'han filtrat aquestes dades.
Uh-huh. I quines mesures preventives diries que podem prendre, per exemple, per evitar que aquestes dades es filtrin?
Mira, les entitats bancàries també sovint ens ho diuen, no? A veure, no clicar enllaços que no sabem d'on provenen, no? Moltes vegades ens envien, o fins i tot per SMS, clica aquí per verificar no sé què. No, això mai s'ha de fer, perquè llavors et fan un duplicat de la teva targeta SIM. I avui dia el mòbil ho tenim tot. Ho tenim, tota la nostra vida està allà. Llavors, no clicar aquests enllaços. Si ens truquen dient-nos... Només m'has de donar... 3 números perquè la resta ja la tinc jo i te faig una superoferta d'alguna cosa. La teva entitat bancària t'estic trucant i... No, sospitar i penjar el telèfon i nosaltres anar a la nostra entitat o a la nostra companyia energètica o des d'on ens hagin dit que ens estan trucant a verificar si és que hi ha una oferta o no. Vale? Perquè, clar, malauradament, a veure, el problema dels ciberatacs i de delinqüència a internet és que van per davant de la societat. Després anem nosaltres una mica escombrant les destrosses, no? Uh-huh. Però, i fan cada vegada més tècniques més sofisticades, però sempre tenir en compte que el que tenim a les nostres mans, normalment hi fem servir, no és un mòbil, és un ordinador. I llavors posar molta cura perquè són molt vulnerables. De fet, és més fàcil que pateixis un ciberatac a la teva compte o al teu mòbil, etc., que no pas que et puguin robar la cartera al metro.
Déu-n'hi-do.
Sí, llavors, això hem de començar a prendre consciència. Tampoc no anirem ara amb por per la vida, però prendre consciència. No aplicar, no toca, etc. No sospitar quan ens truquen i ens fan ofertes, quan volen que verifiquem les nostres dades, totes aquestes coses. Després tenim també al mercat, i fins i tot gratuït, molts antivirus per l'ordinador i fins i tot pel mòbil. Doncs posar aquestes barreres també seria una bona solució. Uh-huh. I una altra cosa que també recomanem és que si tenim una targeta, on normalment fem compres per internet amb aquesta targeta, doncs en aquesta targeta no tenim gaire diners. És a dir, fer-la servir només per això. És a dir, bueno, jo tinc aquí diners per quan vull comprar un bitllet d'avió, doncs traspasso uns diners, compro el bitllet amb aquella targeta. Si després et fan el duplicat, doncs almenys no et podran robar gaire.
Uh-huh. I clar, si ens posem ja en situació de que ja ens han retirat diners i les dades bancàries, per exemple, ja han estat filtrades, llavors aquí, què és el que hem de fer?
Bé, és que hi ha molta casuística, llavors haurem de veure cada cas concret. Què hem de fer si, per exemple, nosaltres rebem un càrrec que de vegades, quan són quantitats importants, ens envien un SMS i resulta que et diuen que estàs comprant al MoMA de New York i tu estàs a Barcelona. Doncs trucar immediatament a l'oficina bancària a dir que no vols comprar això, que tu no estàs allà, fer la negativa, fer-ho també a través de l'aplicatiu de l'entitat bancària i anar posant la denúncia a Mossos d'Esquadra i després la reclamació a l'entitat bancària. Vale. Mm-hmm. Si és perquè s'han filtrat les nostres dades, com el cas d'Europa, a veure, jo no he sigut negligent perquè jo no he donat les meves comptes a ningú. Llavors l'entitat bancària hauria de respondre. Hi ha casos també que diuen, bueno, és que a mi em van enganyar fent-se passar per no sé qui i jo vaig fer una transferència. Clar, aquesta transferència que tu vas fer i vas posar tu els codis i tot això... No podem dir que sigui responsable de l'entitat bancària perquè l'has fet tu,
clar,
amb engany, però l'has fet tu. No, aquesta responsabilitat de les entitats bancàries és una responsabilitat quasi objectiva, però és, a veure, perquè ells tenen la custòdia d'aquests diners i han de procurar de tenir cura d'aquests diners. Si tu els treus amb engany, però bueno, però els has tret tu per donar-los a un altre, no són responsables en aquest sentit.
Mm-hmm, clar. Sí, sí, és complicat tot plegat. Clar, en aquest cas, sí, per exemple, d'Air Europa, clar, imagino que molts clients es deuen estar enfadats, no?, pel fet de que els hagi tocat viure això, Però en aquest cas es podria, per exemple, reclamar a la companyia aèria encara que no tingui culpa?
A veure, jo el que faria seria, si m'han fet, he patit el ciberatac arrel d'això, jo reclamaria l'entitat bancària i l'entitat bancària que es baralli amb més d'Europa.
Uh-huh.
Però no anar diversificat. Jo reclamo, jo he patit una bretxa a la meva seguretat, per motiu que sigui, jo he sigut diligent, he fet totes les mesures que tenia que fer, però això ha passat. Doncs qui és responsable? El que és custodi dels meus diners,
clar,
l'entitat.
Clar, clar.
I l'entitat, doncs, que repercuteixi, si vol, a Europa o a qui sigui.
Uh-huh. Això és més freqüent últimament del que ens pensem, no? Ara comentaves, per exemple, el fet del metro, no?, que és més freqüent que ens hackegin el mòbil, no?, que no pas ens robin la cartera al metro. Però cada cop més establiments, no?, hi ha empreses, oficines grans, com per exemple ara Air Europa, però també moltes altres, cada cop ho veiem més.
Clar, és que, bueno, vivim en un món que es mou molts diners per mitjans electrònics i clar, els hackers ho saben i llavors van a aquestes grans empreses. També crec que va ser l'any passat, que va fins i tot a l'Hospital
Clínic
un ciberatac, no? Clar, totes aquestes dades, totes aquestes empreses tan grans tenen les nostres dades, també s'hauria d'auditar una mica com les tracten, per si fan, cedeixen o subcontraten serveis a companyies per fer ofertes de telemàrqueting. Tot això és anar mirant poc a poc, però sí, vivint en aquest món, el món ha canviat i clar, els delictes també.
Uh-huh. I anirà a l'alça, imagino, també amb el temps, l'únic que, això sí, hem de posar més mesures i estar més preparats, oi?
Sí, tenir molta cura i tenir molt clar que el que tenim a les nostres mans és la nostra radiografia de la nostra vida. Llavors, fer aquests petits gestos de tenir un petit antivirus, de no clicar, de pensar abans que a vegades no ho fem, abans de que ens estiguin fent una oferta, pensar una mica, anar a verificar. Totes aquestes passes ens podran ajudar molt.
Mm-hmm. Està en alerta. Doncs sí. Esther Lorente, delegada de Docu a Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos, esperem no passar per aquesta situació i doncs veure abans de que ja el clic estigui fet. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I en uns minuts tindrem amb nosaltres el director de la Fundació Arrels, qui ens explicarà l'homenatge que estan duent a terme amb el Sense Sostre Morts enguany al carrer, per tal de que no siguin oblidats. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Expósito va más allá de la noticia.
Quiero hablarte hoy de un tema que puede provocar que te empieces a rascar, que te miren los brazos o las piernas, que empieces a revisar tu colchón, tu maleta. Las chinches poco a poco van apareciendo en diferentes puntos de España.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Andrea se las trajo de un viaje a Mallorca que hizo este verano. A la vuelta contó que empezó a notarse picaduras que le provocaban muchísima urticaria.
Yo llegué a irme a dormir al suelo del salón de la desesperación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Fundació Arrels està fent durant aquest mes d'octubre un homenatge als Sense Sostre Morts enguany per tal de recordar-los i que no caiguin en l'oblit. En parlem. Arrels Fundació està fent homenatge a les persones sense llar que han mort en els últims 8 anys a la ciutat, col·locant més de 450 plaques als carrers. I és que, segons l'entitat, han mort 494 persones i com a mínim 136 dormien al carrer. Avui parlem sobre el tema perquè ens expliqui aquesta iniciativa com a homenatge cap a aquestes persones amb el director de l'entitat, el Ferran Busquets. Ferran, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb aquesta acció el que busqueu és recordar aquestes víctimes, no?, i donar la visibilitat a les persones sense llar que doncs, tenen molts dels seus drets vulnerats, no?
Sí, i de fet el que volem sobretot en aquest cas és reconèixer també aquest dret aquest dret als acords, diguem, no? Que una persona que es mor, doncs tingui aquest dret a ser recordat i no senzillament a ser oblidat, com en el fons ens han oblidat d'ella quan estava en vida.
Exacte. Això, com ho heu fet? Ho han fet els voluntaris de l'entitat? Heu anat carrer per carrer on vivien, podem dir, aquestes persones, i heu posat allà el record de la persona? Com ha sigut? Com ho heu fet?
Sí, nosaltres el que estem fent és que aquestes escoles i tots aquests voluntaris el que fan és penjar cartells per Barcelona, als llocs on van morir aquestes persones, o com a mínim, si no van morir al carrer, als llocs on aquestes persones havien viscut al carrer. I és una forma, primer, de sensibilitzar totes aquestes escoles que hem participat, que seran moltes escoles amb molts alumnes i estudiants, i després també el fet de que, bueno, doncs quan algú ho vegi i ho miri i pregunti què és o s'hagi dit què és, i sobretot perquè per nosaltres és molt important conscienciar la ciutadania i que la ciutadania tingui clar que viure al carrer doncs no ho hauríem d'acceptar.
Mm-hmm. Abans deia que són 450 plaques, més de 450. Uh-huh. És així, clar, al final molta gent viu al carrer, dorm al carrer i clar, ho passen malament. En aquest sentit, el malviure, no?, també afecta moltíssim i fa que doncs, l'edat mitjana de les persones que es moren sigui de 57 anys. Són persones, al final, molt joves, no?
Sí, la vida al carrer escurça moltíssim la vida, i això és una de les coses que més ens preocupa, perquè al final hem de tenir en compte que les persones no estan al carrer perquè volen, i ningú vol que la seva vida, ningú vol passar fred, ningú vol passar calor a l'estiu, i ningú vol pues, que l'agradeixin o viure situacions pues, que poden ser molt vergonyants per les mateixes persones. Llavors, el que viure al carrer et deteriora la salut, et deteriora la salut psicològica també, la salut mental, i al final tot això el que fa és que la teva vida es redueixi, doncs, doncs com m'ho has dit, doncs, fins a 27 anys de mitjana, la teva vida s'escurça la vida, i per tant viure al carrer pot dir que mata.
Exacte. Viure al carrer mata, aquesta frase doncs bé ho has dit, no? Ho resumeix molt bé. 4 de cada 10 persones han mort a l'hospital o a un centre sociosanitari. Clar, vosaltres també feu, per exemple, aquesta revisió de les persones, veure com estan, i si veieu que estan malament, doncs portar-les, traslladar-les a un hospital, o com funciona això?
Bueno, quan nosaltres o fins i tot qualsevol ciutadà o ciutadana de Barcelona que vegi, o de qualsevol ciutat, que vegi una persona que està dormint al carrer i tingui dubtes reals de que estigui aquesta persona bé, el que hem de fer és trucar al 112 i que aquesta persona vagi utilitzar aquest dret tan bàsic com és el de l'hospitalització d'urgències. No? Llavors, el que fem nosaltres, els nostres equips, el que fan és acompanyar aquestes persones i activar aquests serveis, i mentre aquestes persones estan hospitalitzades, doncs tenir cura d'elles i que no estiguin soles.
Mm-hmm. Això mateix. L'entitat també porteu, des de l'entitat porteu a terme també aquesta acció des de fa uns anys. Ja porteu uns anys fent això, des del 2016, si no recordo malament, i sempre ho feu durant el mes d'octubre. Això per què?
Bueno, ho fem a l'octubre perquè el dia 1 és el dia dels difunts, no?, des d'un punt de vista més cultural, i llavors tradicionalment l'havíem fet aquest dia des d'abans, perquè abans ho fèiem portes endins, i un dia quan vam veure doncs, la força que tenia i l'impacte que tenia per nosaltres, vam dir, i això ho hem de fer tornar a conèixer i ho hem de compartir amb la ciutadania. I la veritat és que tots els cops que hem fet hem tingut molt bona rebuda i evidentment convidem a tothom a venir.
Mm-hmm. Doncs Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, gràcies per explicar-nos aquesta acció que porteu a terme. Esperem, això sí, que aquest nombre de persones que viuen al carrer i que malauradament doncs, moren, en disminueixi, i no hagueu de posar tantes plaques, podem dir, l'any que ve.
I tant, això ens agradaria moltíssim.
Gràcies, i sobretot gràcies per recordar-les i que no caiguin en l'oblit, com abans comentaves.
Moltes gràcies a vosaltres.
I parlem ara de que 2 de cada 3 llars d'infants en detecta un retard global en el desenvolupament dels infants a causa de la sobreexposició a les pantalles. Aquest és el principal resultat d'una enquesta difosa entre els més d'un centenar de centres educatius privats adherits a l'Associació Catalana de Llars d'Infants, i en el qual gairebé el 75% dels centres assenyalen el retard en l'aprenentatge del llenguatge com el principal aspecte de desenvolupament afectat, seguit també per altres dificultats, com per exemple dificultats per menjar o per l'aïllament social. Sobre el tema en volem parlar amb una de les portaveus de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, la Ruth Baqués. Ruth, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, podríem dir que són aquests els principals problemes, tots, però, per la sobreexposició a les pantalles.
Aviam, nosaltres, les llars d'infants, som un gran detector de problemes i dificultats que puguin tindre els infants en el seu creixement, en el seu desenvolupament, perquè els veiem moltes hores. Els nens van al pediatre i estan un quart d'hora o 10 minuts, però nosaltres els tenim molta estona i, a més, estem molt avesades a observar tots els nens i nenes. Aleshores, sí que és veritat que les llars d'infants ja feia temps que veníem observant que hi havia com un increment de nens que quan tocava el moment de parlar doncs no parlàvem com hauria de ser, o sobretot en el que és el nivell de llenguatge expressiu, que no miraven a la cara, que els costava mastegar i deglutir l'aliment, que tenien retards en el desenvolupament motriu, i ens temíem, perquè parlant amb les famílies de vegades detectàvem que era un nen o una nena que veien molta estona a les pantalles. Quan parlo de molta estona, vol dir que un nen amb 10 mesos pot estar una o dues hores al dia davant d'una pantalla. Uh-huh. Quan tu retiraves aquestes pantalles i els pares ho entenien i deixava aquesta criatura d'estar enganxada en el mòbil o a la tablet, al cap de 15 o 20 dies tot començava a canviar. Per tant, això no era un problema intrínsec del desenvolupament del nen, sinó que era una cosa de la criança, algo aliè que li estaven interferint en el seu procés.
Uh-huh.
I per això ens varen decidir a fer aquesta enquesta i ha sortit els resultats que ja una mica totes ens teníem, no? Que hi ha molts d'aquests problemes que efectivament són deguts a les pantalles, perquè quan tu retires la pantalla, com t'he dit, el problema
canvia,
es soluciona bastant ràpidament, a no ser que hi hagi un nen que tingui un altre tipus de patologia.
Clar.
Que aleshores el que fa la pantalla, evidentment, és agreujar-lo moltíssim.
Mm-hmm. Clar, llegint, per exemple, les dades sobre aquest estudi, clar, m'ha sorprès moltíssim que gairebé el 30% de les llars enquestades afirmaven haver viscut algun cas, per exemple, de famílies que tenien la sospita de que els seus fills o filles tenien algun trastorn de l'aspecte autista, i en canvi, clar, per tot això que comentaves, no? Per aquest endarreriment potser o aquest aïllament en el qual es trobaven, però en canvi era doncs, aquesta sobreexposició a les pantalles que, com ara comentaves, quan les treien canviava completament i el nen era una altra persona, podem dir.
Sí, de fet, les famílies i els pediatres, així com de vegades els pediatres fins ara deien mira, si pots estar de portar-lo al llarg d'infants no agafarà otitis o bronquitis. Ara, això també hem vist que comença a canviar, això també surt a l'enquesta, que hi ha pediatres que davant de signes d'alerta que veuen ells ja a la consulta, els hi diuen als pares que es portin al llarg d'infants. I les famílies de vegades et venen amoïnades perquè, clar, miren internet, veuen que el nen no mira, que el nen no li costa molt empassar-se el menjar, que li costa molt tenir un llenguatge adequat i productiu, i creuen que pot ser una cosa del TEA, i simplement és que aquest nen ha estat sobreprotegit per la pantalla. És a dir, la pantalla li ha fet de cangur.
Sí.
I això no és, vull dir, un ocellet que surt a la tablet i t'ensenya els colors en anglès, quan tu tens 2 anys no t'està ensenyant res. T'està impedint desenvolupar les teves capacitats i competències, que és el que han de fer els nens d'aquesta edat.
Exacte. També això afecta no només el propi aprenentatge, sinó també els vincles, no? La manera de relacionar-se a dificultats, per exemple, de salut, no? Agafar el son abans del desenvolupament, com parlàvem, però també a l'hora de relacionar-se. Pot ser que estem creant ara amb tots aquests nens i nenes una societat molt més distant un dels altres?
Mira, jo penso que com he dit, això té una solució. Els nens, quan poden anar a la llar d'infants, quan poden estar en un altre ambient, o no anar a la llar d'infants, però poden anar al parc, poden jugar amb la mama i el papa, fer el ball manetes, poden anar a la piscina, poden anar d'excursió, poden estar per terra i poden gatejar, es recuperen, perquè la infantesa és molt resilient. Tots ho som de petits, de resilients. Amb això vull dir que som, quan som petits, som com aquestes floretes que neixen en un bloc de ciment que hi ha una mica de terra i allà neix una floreta. Oi que ho has vist de vegades?
Exacte.
Una flor. Doncs quan som petits tots som així, cadascú amb les seves individualitats. N'hi ha que hi ha persones més resilients i persones menys, però en general els nens es recuperen. Per tant, jo no crec que estiguem creant res, crec que els hi estem fent un mal i els hi estem posant un entrebanc. I que el millor que pot fer un nen és veure zero la pantalla, i que el millor que pot haver és que hi hagin continguts interactius a les pantalles. Has de pensar que mirar la tele una estona amb els pares perquè miren un vídeo que han fet, per exemple, a l'escola Bressol, això no és dolent. Si estàs amb els pares 10 minuts veient un vídeo d'una cosa que tu surts, que tu has fet a l'escola, per posar un exemple, no té que ser dolent. Les coses les hem de fer també en sentit comú. Sí. Ara, si tu resulta que vas al restaurant amb els pares i aquelles 2 hores que els pares estàs dinant, tu estàs allà al cotxet amb un estri que ja t'aguanta, que hi són, i tinc fotos d'estris que hi ha en els cotxets per aguantar els mòbils, que els nens els vegin. Això és diferent, sí. Això és una altra cosa. Aleshores, bé, sí, és un perill. Què passarà amb aquests cervells quan siguin més grans i siguin adolescents? Doncs, esclar, ara encara no ho sabem. Jo penso que això, si el remei és bastant senzill, és simplement no donar-li el mòbil. Mm-hmm.
I fer-ho ara que encara estan a temps, no?
Sí, com més petits som, més fàcil és que aquests problemes es solucionin.
Clar.
I a més has de pensar que els nens són molt globals. Nosaltres, les persones, creixem d'una manera globalitzada. Per això dius, és que es detecten problemes de relació. Esclar, si tu estàs acostumat a veure moltes hores una cara amb 2 dimensions, mirar-la una amb 3 dimensions segurament et costarà més, on hi ha uns altres sons, uns altres olors. Pensa que ells no saben res del món, acaben d'aterrar aquí. Per tant, el llenguatge. Si es retarda el llenguatge, és possible que es retardi també el fet de menjar, perquè els muscles que fem servir per mastegar i deglutir són els mateixos que fem servir per parlar. Per tant, és possible que aquell nen que només està escoltant el que li diu aquesta tablet i no produeix res perquè la tablet, evidentment, no li contesta, no té cap necessitat d'expressar, doncs tingui aquests muscles que no els usa. I quan se li posa algun tros d'aliment sencer a la boca, doncs li costa, li fa angúnia,
clar,
li costa massa.
És un altre món, això és el que és estrany per ells, clar. Sí, sí, al final, clar. Al final és així, i l'aprenentatge presencial, doncs, hauria de passar per davant del digital, com dieu vosaltres mateixos.
Sí, i quan és un cervell en creixement, també hem de pensar i tenir molt present que quan som petits no tenim el mateix cervell, tenim les mateixes mans, les manetes són més petites, però ja són mans, el cervell no. El cervell és diferent. Al voltant dels 2 anys hi ha la primera gran poda neuronal. Hi ha algunes altres abans menors, però això vol dir que totes aquelles connexions neuronals que no fem servir ja perquè ja no tenim actes reflexes, com xupar o agafar el dit de la mama, totes aquestes altres, això desapareix, perquè ha d'estar substituït per les coses que aprenem. Si les coses que aprenem les aprenem malament, les connexions que crearem no seran efectives ni serà com han de ser.
Mm-hmm. I això a la llarga, conforme van fent anys, doncs s'incrementa encara més. Per exemple, frustracions, no? Problemes, com ara dèiem, relacionar-se amb els altres, amb un mateix, però sobretot em crida l'atenció aquesta frustració, no? El fet de, clar, el món digital és immediat, ho tenim tot en el moment. I en canvi, quan veuen el món real, veuen que és una altra cosa, no?
A més, és que has de pensar que les aplicacions interactives per nens petits i els dibuixets aquests que surten a les pantalles no estan pensats perquè no els agradin. Estan passats perquè siguin plaents, perquè els agradin sempre.
Clar.
Si el Miki de la pantalla et pregunta de què color és esta pelota, i tu li dius groga i és vermella, no et dirà, oye, no, que t'has equivocat.
Clar.
Et dirà, muy bien, vuelve a probar.
Clar, no hi ha aquest marge d'error i que et diguin el que està malament. Clar.
quan ve un company et pren una joguina, quan vols penjar-te l'abric el penja robes i no pots. Què passa? Doncs que no entens que t'estàs retornant a aquella realitat que no s'adapta al que tu vols. Mm-hmm. Perquè torno a repetir que ells acaben d'aterrar en aquest món i els estem ensenyant una realitat paral·lela, que no és la real. I has de pensar que en tant per cent, dues o tres hores, si tu veus les hores que porta sobre aquesta terra un nen amb 9 mesos o amb un any o amb dos, no, dues hores, quin tant per cent de la vida
són? És moltíssim, és moltíssim.
És moltíssim.
Està clar, sí, sí. Doncs solucionar-ho ara, que encara estem a temps, que tothom ho escolti i que al final doncs, va la salut, no?, de l'infant, i que serà bo per ell doncs, restringir aquestes hores i sobretot aquest accés a les pantalles. Ruth Baqués, una de les portaveus de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, gràcies per parlar amb nosaltres. Vosaltres ja a la feina que feu implementeu doncs, tot aquest sistema per tal de prevenir aquesta sobreexposició a les pantalles, així que també gràcies per doncs, posar-ho en valor i donar exemple, no?, a aquells pares que potser doncs, no ho tenen tan present.
Clar, per això hi som, per tenir cura dels infants.
Clar.
No perquè els papes i les mames vagin a treballar, sinó perquè som unes especialistes d'infància que avui en dia, tal com és la nostra societat, doncs són necessàries i fem la nostra feina, com tu fas la teva.
Això mateix. Doncs, Ruth Baqués, gràcies.
Vinga.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu.
I continuem d'aquí no res per parlar de joves, d'esports que tornen a estar de moda, i ens plantegem a on volen treballar tots aquests joves. En uns minuts ho expliquem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Torna la Lliga Montjuïc després de l'aturada. Ganes de viure la passió del futbol amb l'equip número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça... Athletic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de ovnis, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como no tenemos idea de lo que son los ovnis, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La preocupació pel futur és pròpia dels joves i avui ens volem preguntar a on volen aquests treballar. Prioritzen els diners o la vocació? Anem a descobrir-ho. I ara us plantejo una pregunta. A on volen treballar els joves? Ho sabeu? I si sou joves, ho teniu clar? Us trobeu en aquesta situació de saber exactament on voleu treballar? Dic això perquè amb l'entrevista que farem ara volem analitzar les tendències i preferències d'ocupació dels joves professionals i com aquestes influeixen en la creació de llocs de treball atractius per a aquesta generació. Sobre el tema en parlem amb el Xavier Ginesta, que és president de Voxel i impulsor del moviment Great Places to Grow. Xavier, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, t'he de fer la pregunta. On volen treballar els joves?
Bé, el primer seria definir què és un jove, avui dia, perquè amb l'increment de la longevitat el concepte de jove ha anat evolucionant i hauríem de veure fins a quina edat considerem algú jove, eh? Però considerant que qualsevol persona per sota dels 40 anys es pot considerar jove, i inclús per sobre també, però per posar una data de detall, el que jo me n'he adonat és que la major part de la gent jove, quan pensa en el que vol treballar o on vol treballar, aquesta idea d'on volen treballar ha anat evolucionant amb el temps. Va haver una època en què la gent doncs, pensava en allò que li inspirava. Però també ha hagut moments en què la gent pensava hi ha tipus de persones en què pensen en què els hi donarà per viure. A vegades tenen una inclinació cap a una determinada professió, però pensen que d'allò no podran viure. I amb el temps aquestes diferents inclinacions han anat evolucionant. Jo el que trobo és que darrerament comença a haver una tendència cada vegada més gran o més forta, o el moviment cada vegada s'està desplaçant més en la direcció de fer alguna cosa que em faci feliç, fer alguna cosa que m'empleni, i el tema dels diners és evidentment alguna cosa que sempre atrau perquè l'instint de supervivència està allà, però potser en relació a uns anys enrere el tema econòmic no prima tant com potser primava abans. Jo crec que ara trobo més l'anhel aquest de buscar el teu propòsit, allò que t'emplena.
Mm-hmm. Podríem dir que guanya una mica més el fet de tenir una vocació, no? Vocació per alguna cosa, que no el fet ja directament de pensar en els diners. Potser tenen la il·lusió per una professió en concret i la intenten, no? Encara que en qüestió de diners sigui potser menys afavorida, no podem dir.
Sí, jo penso que hi ha un moviment en aquesta direcció, eh? Encara és subtil, però es comença a notar que anem cap aquí. I, per exemple, una de les coses que afavoreix aquest canvi de mindset ve donat també pel fet que els joves cada vegada estan menys interessats en el concepte de propietat i més en el de compartició o en el de pagar per gaudir d'un servei. És a dir, no, en comptes de comprar-se un pis prefereixen llogar-lo, en comptes de comprar-se un cotxe prefereixen llogar-lo quan el necessiten. La idea aquesta de pagar per ús en comptes de tenir en propietat està arrelant. Aleshores, en la mesura que això és més econòmic que no haver de pagar per tenir, afavoreix aquesta nova forma de pensar, que és, bueno, no necessito tants diners per sobreviure i, per tant, em puc dedicar més a fer allò que m'emplena, no? A perseguir la meva vocació.
Mm-hmm. Quines vocacions diries que són les més comunes entre joves?
Jo diria que les vocacions no han canviat gaire. El cert és que, per sort, per la humanitat, a no tots ens agrada el mateix. Ara ja el que sí que succeeix és que el progrés tecnològic i el progrés del món del món empresarial el que està portant és a que certes professions vagin quedant abandonades perquè les fa la tecnologia, i certes altres són les que es veuen com a punta de llança del progrés i les que generen més llocs de treball i, a més, les que són més ben retribuïdes. Llavors, clar, això està impactant en les vocacions, perquè quan tu veus que certes feines ja no es pot viure d'allò, doncs això impacta en que ja no ni pensis en allò com una sortida professional, no? I, per tant, ara ja el que sí que es pot veure és que hi ha una tendència molt gran cap a les noves tecnologies, no? I a mesura que van apareixent noves puntes de llança, com en aquests moments ara, per exemple, la intel·ligència artificial és una d'elles, la realitat virtual ho ha estat també en el seu moment. Tot el que són noves tecnologies i que tenen a veure amb la punta de llança del progrés generen molta atracció. Jo diria que la resta s'han mantingut com abans. Tot allò que no és punta de llança del progrés sempre ha generat un cert nivell d'atracció i sempre ha estat allà, però a mesura que el progrés ha anat descatalogant algunes d'aquestes professions perquè la tecnologia les ha absorbit, l'interès professional s'ha anat traslladant cap al que abans s'anomenava punta de llança.
Uh-huh. I diries, per exemple, que les empreses o els llocs de feina són generosos amb aquests joves? Tenen la mateixa complicitat, flexibilitat, i aquests joves fa que se sentin feliços a la feina? Són generosos amb aquest aspecte? Fa que se sentin bé?
Aquesta pregunta és molt interessant perquè no és un tema de generositat, és un tema de selecció natural, i m'explicaré. El que està succeint ara és que en la mesura que la tecnologia està desmaterialitzant, està digitalitzant moltes coses que abans es feien a través de la mà d'obra humana, i per tant estan desapareixent aquestes feines, que curiosament són les menys qualificades, i les feines que van quedant o que van apareixent noves són aquelles que la tecnologia encara no pot fer, i per tant les més qualificades, aquestes feines són també les més retribuïdes. Però es dona el cas que els joves que poden fer aquestes feines, en molts casos, són menys que la quantitat de feines disponibles. I, per tant, hi ha molta més oferta laboral que no és gent capaç d'emplenar aquests llocs. I això fa que aquestes feines estiguin molt ben retribuïdes. Què passa? Que aquests joves, i no tan joves, que accedeixen a aquest mercat laboral amb aquestes capacitacions, amb aquest talent, estan més ben pagats que la mitjana, i en la mesura que estan més ben pagats de la mitjana, pugen esglaons a la piràmide de Maslow, i per tant van deixant enrere aquest instint de supervivència i se senten molt més interessats pel que dèiem abans, no? Per la seva vocació, pel seu propòsit, per fer el que allò els agrada, ja no només el que a ells els agrada, sinó que la pròpia empresa tingui un impacte positiu al món. Uh-huh. I això el que està fent és que està desenvolupant el que tu abans anomenaves generositat. Les empreses, que no és generositat, sinó que és totalment instrumental, no? La major part d'empreses, no totes, però moltes empreses s'estan veient obligades a recompensar aquests joves, i no tan joves que deia abans, amb ja no només bons sous, sinó amb una mena de sou emocional que compensa o complementa el sou, el salari material. I això pot venir en forma de propòsit del que s'està fent a la seva pròpia feina, com el que és l'entorn laboral, el tipus de complements emocionals que reben el que és el seu sou dintre del propi entorn laboral, etc etc. I això, insisteixo, això les empreses majoritàriament ho estan fent per una qüestió de selecció natural, perquè és que si no poden accedir a aquest talent. En alguns casos és totalment genuí i sí que podríem parlar de generositat, però malauradament no és la regla. En qualsevol cas, és inevitable, està succeint.
Uh-huh. I podríem dir, per exemple, que les expectatives que potser tenien els joves amb els llocs de feina, que potser eren elevades, no? Perquè, clar, quan surts al mercat laboral, somies potser amb la teva feina ideal i tens unes expectatives potser força altes. Podríem dir que els joves que han robat aquesta vocació i aquest lloc de feina han complert amb aquestes expectatives que tenien o s'han decepcionat?
A veure, imagino que hi ha de tot una mica, no? Jo crec que el que succeeix, i això torno ara enrere, molts joves, per no dir tots, la gran majoria dels joves no saben el que volen. Quan ets jove i estàs pensant quina carrera faràs, hi ha molta confusió. I molts estan una idea del que volen, i potser aquesta idea està contaminada del que han rebut, de la família, dels amics, etc. I potser, per exemple, està contaminada, això és el que guanyaràs diners, per tant, fes això. I en realitat no és el que els agrada.
Clar.
I per tant, aquest complir expectatives, què vol dir? Moltes vegades han complert l'objectiu, i si ho podries dir des d'aquest punt de vista, han assolit allò que buscaven, des del punt de vista de l'objectiu que s'havien plantejat, però des del punt de vista de les seves expectatives intrínseques, que és què és el que els fa realment feliços, si realment estan fent allò que els agrada profundament, el que és la seva vocació, el que ens trobem és que hi ha molts joves que no, que han fet coses instrumentalment perquè creien que allò era el que havia de fer i no se senten...
No estan contents.
Correcte.
Clar, vosaltres, arran d'aquesta pregunta, no? Vosaltres, tu en concret, Xavier, doncs el que voleu, suposo que és tenir o crear, més ben dit, un impacte positiu en la societat pel que fa doncs, a aquests joves, oi?
Sí, nosaltres, de fet, ja fa molt de temps que estem una mica desenvolupant i evolucionant aquest propòsit com a organització. A mi m'agrada pensar que som una de les empreses capdavanteres en la línia aquesta de genuïnament intentar posar les organitzacions i les persones que en formen part al lloc que realment han de ser, no? en la nostra societat. En el nostre cas, que potser la sort és que no, cap dels que van fundar Voxel veníem del món empresarial i per tant no estan contaminats de les idees de com han de ser les coses. Vam crear una cultura empresarial que no té res a veure amb el que consideraríem normal o habitual. però que en el fons és lo natural, perquè nosaltres ens hem deixat portar pels nostres instints naturals a l'hora de crear aquesta cultura, no? I hem anat evolucionant en el temps. Va haver una època en què vam veure molt clar que el nostre propòsit era contribuir a augmentar la densitat de teixit empresarial feliç, i aquest era el nostre propòsit. Ens vam presentar els premis aquests Best Place to Work i vam quedar primers a Catalunya, tercers a Espanya. I mica en mica ens hem anat adonant que aquest propòsit, que estava molt bé, era molt maco i tothom li agradava, ha anat quedant gairebé obsolet per nosaltres. És a dir, hem anat transcendint el concepte de treball mateix. Entenem que treball, estrictament parlant, treballar vol dir fer alguna cosa que no necessàriament t'agrada per diners, és a dir, per sobreviure. És una forma d'esclavitud light, no? La major part del món viu en aquesta esclavitud on fa coses que no li agrada per sobreviure. I nosaltres estem convençuts que el món ha d'anar en una altra direcció, que és la direcció de que el lloc de treball es transformi en un lloc de creixement personal al servei de la societat i de l'organització a la qual pertanys, no? I, per tant, les organitzacions no han de ser entitats orientades a guanyar diners com a propòsit. Això sent molt curt de mires. Els negocis, mica en mica, han d'anar entenent que el seu propòsit transcendeix els diners, que els diners són la benzina que alimenta el seu propòsit. I això és un canvi de mindset radical, de 180 graus respecte als principis fundacionals del capitalisme, no? Jo crec que el propi capitalisme està caminant ell tot sol en aquesta direcció de transcendir el mindset, i mica en mica anirem veient com, el que deia abans, els llocs, grans llocs de treball, que en realitat són llocs d'esclavitud. De fet, curiosament, la paraula treball, no sé si ho saps, però ve del llatí tripalium, que era un lloc de tortura on es posaven els esclaus que no havien fet la seva feina.
Ostres, no ho sabia, no? No.
Doncs, sí, aquest és l'origen de la paraula, amb la qual ja et pots imaginar una paraula d'aquests foscos orígens és per alguna cosa, no? I en el fons és això, és una forma d'esclavitud light, no? No és l'esclavitud que coneixíem de l'època imperial ni la servitud de l'època medieval, però és l'evolució de tot allò. Continua sent fer alguna cosa que no t'agrada per sobreviure. I ja hi ha una part de la població que va creixent que comença a fer coses que li agraden, amb les quals li permeten viure. Però això és bastant nou. Abans no passava gaire sovint, ara cada vegada passa més sovint, i si poguéssim fer la visió, perspectiva històrica, veuríem que això cada vegada passa més i que anem cada vegada més cap aquí.
Clar, l'ideal seria aquest canvi de paradigma, no? Donar-li la volta i que tothom comencés a ser feliç treballant en la seva feina. Llavors, és com aquella frase que a mi m'agrada dir, no? Que quan treballes en alguna cosa que t'agrada, doncs sembla ser que no treballis. Llavors tothom seríem més feliços i guanyaríem diners, però amb una felicitat extra que potser doncs, segurament ens ompliria a tots. Xavier, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre a on volen treballar els joves. Veurem quins canvis en aquests pròxims anys veiem també en el món laboral. I esperem que vulguin treballar en allò que els hi agrada i que també, per contrapartida, puguin doncs, guanyar diners, com dèiem, i no hagin d'escollir o una cosa o una altra. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, i simplement dir-te que això, aquest desig que expresses és molt maco com a desig i molt noble que tothom el perseguim, però des del meu punt de vista és un destí inevitable de cap on estem anant, per tant...
Complicat. Bueno, veurem, ho intentarem almenys.
Vinga, a reveure.
Entre paelles i jugant a la petanca, Eivissa va celebrar el 28è aniversari fa poques setmanes la cantant Dua Lipa. Amb la seva parella i envoltada d'amics, va demostrar que aquest joc està a l'hora del dia quan parlem de tendències i que no es tracta únicament d'un esport exclusiu de gent gran, sinó d'una pràctica molt popular a França i que les firmes de luxe i les celebrities adoren. Per això nosaltres hem volgut saber si realment és així, si cada cop la petanca té més èxit entre els joves i si la certa popularitat entorn a les celebrities està fent que ressorgeixi, en certa manera, pel nou públic. Ho parlem, com no podia ser d'una altra manera, amb la Federació Catalana de Petanca i el seu vicepresident i responsable de comunicació, el Jonathan Ferrari. Jonathan, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Clar, estem parlant de que les celebrities estan tornant a posar de moda, si es pot dir així, la petanca. Vosaltres ho esteu notant, això?
Sí, la veritat és que des de la federació doncs, notem que cada vegada som més joves els que s'interessen pel nostre esport, no? Com sabeu, la petanca és un esport que ve de França, es va inventar oficialment el 1907 i pràcticament ja té un segle d'història. I sí que és cert que a França, a part que és un esport molt popular, tenen 300.000 llicències, 400 escoles de petanca, és televisat des de fa ja molts anys, i vulguis que no, la televisió també fa molt, i cada vegada doncs, a la costa, no? A la Saint-Tropez, la zona de la costera de França, doncs que s'enveranegen tots els tots els artistes i totes les celebrities, com has dit, doncs és habitual veure partides de petanca en plan amistós, no? Entre periodistes. És un esport molt popular i jo penso que tothom que va a França doncs s'envolta d'aquest esport tan familiar, no? Que agrada a tothom. Després ja en vertents d'oci, de competició. Evidentment, la petanca també té la seva part competitiva, no només de la gent gran, no? Que veiem als parcs i jardins de Catalunya, no? Recentment s'ha fet el campionat del món, on Espanya ha sigut subcampiona, amb dos catalans. Vull dir que la part competitiva de petanca també està molt viva.
I clar, és més popular potser fora, no? A França, com bé comentaves, que no aquí, no?
Bueno, a Catalunya, dins de l'estat espanyol, som la primera potència. Ara, en aquests moments, estem al voltant de les 10.000 llicències, pràcticament, a nivell federat, eh?
Sí, sí.
Però després hi ha molta gent, és que hi ha molta gent que practica la petanca, no només no federada, els càmpings, els hotels, els estius, és habitual veure la típica partida de petanca, però el que és en competició, doncs 10.000 llicències només a Catalunya. Vull dir que tenim una forta impremta, imagino perquè estem molt a prop de França, i des dels anys 50 la petanca que va arribar a Catalunya doncs cada vegada va agafant més força. Com a dades, a nivell de competició tenim unes 400 llicències entre juvenils i categoria sub-23 i amb moltes noies, encara que sí que és cert que la gran majoria que practica la petanca és el gènere masculí, però cada vegada són més les dones que també s'apunten al nostre esport, perquè ja et dic, és un esport molt familiar, pot jugar a tothom, i el més important, que a vegades, vull dir, famílies senceres tenim el cas, no?, que poden competir entre elles. Hem tingut el cas de campionat de Catalunya que juga la neta, la filla i l'àvia, que això... dins de l'esport pocs poden
és difícil de veure,
de competir en família, a part de fer-ho familiarment, però a més competir, que això ja és el màxim, no?
Exacte. Clar, d'aquesta manera podem dir que la imatge d'aquesta pràctica esportiva que es restringia només a una franja d'edat doncs queda una altra vegada en evidència, tant per les celebrities com també per això que m'expliques, no? per aquestes pràctiques familiars que des de l'àvia fins a la neta al final acaben jugant a la petanca.
Sí.
Clar, digue'm.
Anar més lluny als països nòrdics, igual que aquí tenim les típiques boleres, no?
Sí.
A Suècia, Dinamarca, aquests països tenen uns bars, bars de restaurant amb pistes de petanca interior, que on la gent jove que se'n va de festa, no? va tenen un DJ, no? I van a sopar, i en comptes de fer la seva viola bolera, doncs es diverteixen jugant a petanca, però el fet és la diversió, no? O sigui, tenen enfocat als països nòrdics la pràctica de la petanca d'aquesta manera, i que és un lloc on la gent potser va divertir-se, no? Però a més, potser li agafa aquest gusanillo, no? D'aquest esport, i després és quan va aquesta gent jove a federar-se amb algun club que tingui el contracte a casa seva, no? Cada vegada són més els jovents que practiquen el nostre esport.
Vosaltres sempre heu vist aquesta tendència en a la Federació Catalana de Petanca? Heu vist aquesta tendència sempre a que sigui coneguda entre joves, que es practiqui habitualment entre joves, o ha sigut a partir d'algun moment concret que heu vist aquest augment, aquest increment?
Bé, nosaltres també estem treballant molt des de fa un temps, des de l'àrea de formació, amb el projecte L'Escola es posa en marxa. Doncs el director tècnic, Òscar Sorio, va visitant totes les escoles de Catalunya, a clubs o instituts que ens ho demanen. Podeu visitar la nostra pàgina web, www.fcpetanca.cat, i allí trobareu informació. I estem invertint des de fa molt de temps, apropant la petanca als instituts, als col·legis, per tota Catalunya, no? Donant aquesta visió d'un esport que no només és de la gent gran, vull dir que també hi ha molta gent jove que la practica, l'únic que a diferents nivells. La petanca, et dic, pot ser amb oci, per divertir-se en família, amb amics, però quan un ja agafa la vessant de competició, doncs com qualsevol esport, té que estar preparat mentalment, físicament també té que estar bé, té que entrenar moltes hores. Tot això estem parlant de ser, per ser campió de Catalunya, campió d'Espanya, campió d'Europa o campió del món. Com qualsevol esport, qualsevol disciplina esportiva, doncs fa falta una preparació, i la petanca, la part de competició, també la té, no? Però també té l'altra vessant, la d'oci, per divertir-se, sense cap pressió, per riure amb els amics i passar una bona tarda.
A més, també s'ha traslladat aquesta moda per la petanca a les passarel·les, precisament de moda. Hem pogut veure també desfilades, no?, de models amb accessoris de petanca i fent homenatge, doncs, a aquest esport. I també, clar, està de moda, com dèiem, i res com aprofitar encara els bons dies de... El temps encara que fa, no?, els bons dies d'estiu, encara que ja no estiguem a l'estiu, que encara continua fent, perquè imagino que es juga més els dies d'estiu amb bon temps que no pas a l'hivern, oi?
Sí, doncs a l'estiu és com és més popular la petanca, sobretot a l'època des del maig fins al setembre, no? A tots els càmpings i qualsevol parcs, no? N'hi ha molta gent jugant, no? Això sí que és veritat que tenim un... des d'aquí llenço aquest missatge a les institucions de que cada vegada les instal·lacions de petanca són una mica precàries en el sentit de que no hi ha cap instal·lació coberta de petanca a Catalunya, només hi ha una a Rubí. I sí que és cert que les noves instal·lacions de petanca que s'estan en projecció per fer-se, doncs s'estan mirant de fer una petita coberta, però perquè, més que res perquè es pugui jugar tot l'any, no? El problema també de la petanca, que et passes moltes hores al sol, i és important, com qualsevol esport, poder gaudir a qualsevol època de l'any i que pugui jugar, ja sigui faci sol o a l'hivern, si plou, doncs també es pugui jugar, no? Clar. I sembla ser que, mica en mica, picant pedra, els ajuntaments i la Generalitat també està darrere del nou centre de tecnificació, que es farà a Polinyà, doncs tindrà una instal·lació de primer nivell aquí a Catalunya, i ajuntaments, que ens estiguin escoltant, doncs que quan vinguin a demanar una instal·lació amb una coberta, una petanca, doncs que ho tinguin en compte perquè la gent sigui un espai obert i que es pugui practicar durant tot l'any, plogui o faci molt de sol.
Això mateix, que amb aquestes novetats doncs vagi avançant aquest esport que és la petanca i que aquesta moda doncs doni aquestes facilitats, no?, les facilitats d'adaptar-se a tant l'estiu com l'hivern, i doncs tothom pugui jugar, avis, àvies, nets, netes, mares i pares i tothom, no?
Nosaltres sempre diem que la petanca és un esport per tothom, i és veritat, no? Pots jugar des dels 5-6 anys fins als 90, no? L'únic que variarà serà el nivell que tindrà un. Clar. Però hi ha molta gent, també hi ha la categoria veterans, hi ha molta gent que, clar, que en 50-60 anys doncs està en forma, evidentment, per competir amb la seva categoria, no? Però és el bonic de la petanca, que és per tothom, totes les edats, per divertir-se, és molt econòmic. Unes boles de petanca podríem estar al voltant dels 50-60 euros per iniciar-se, i té una llarga duració. Jo animo tothom a que practiqui la petanca, que veurà que no és només llançar una boleta, apropar-se al bolitx, a la bola petita, com qualsevol cosa, hi ha l'estratègia d'equip, d'atacar, de defensar, això mica en mica com vas jugant, doncs et vas allinçant, no?, dins de l'esport.
Doncs Jonathan Ferrari, responsable de comunicació i vicepresident de la Federació Catalana de Petanca, que continuï aquest èxit de la petanca i ja ens anireu explicant. Potser venim aquí a jugar algun dia, que jo particularment no he provat mai,
No sé si he jugat algun cop,
No. Gràcies.
Doncs us animo, perquè la veritat és que és molt divertit i és un esport també molt sociable, en el qual estàs jugant i pots parlar a nivell d'oci, pots parlar amb els companys, d'estratègia, d'altres coses, i el bo que, com he dit abans, no?, que l'experiència millor de l'avi amb l'habilitat del net, no? Pues tot s'ajunta tot i, ja et dic, és un esport molt maco de practicar.
Doncs ho haurem de provar. Gràcies, Jonathan.
Adéu, bon dia.
I si parlem de la moda d'un altre cop de la petanca, que sembla ser que torna, sobretot entre els joves, tenim també amb nosaltres avui a les recents campiones d'Europa sub-23 femenina. Una d'elles és l'Helena Castillo, amb la que parlarem ara. Helena, molt bon dia.
Hola, bones.
Clar, es diu ben aviat, campiones d'Europa de petanca. Què significa això per vosaltres?
Bueno, realment és un sacrifici perquè nosaltres estem moltes hores entrenant, bueno, ens ho correm bastant. Llavors, pues mira, és una alegria molt gran i molt orgullosa, és la veritat.
Uh-huh. Quines edats teniu, Helena?
Perdona?
Quines edats teniu?
Doncs mira, jo en tinc 20, la meva companya Maria en té 20 també, bueno, ara es complirà. L'altra companya Sheila 20 i l'altra companya 17, a punt de fer 18.
Sí, sou molt joves i jugueu a la petanca. En quin moment vau decidir apostar per aquest esport?
Doncs jo personalment, des que soc petita, practico aquest esport. Els meus pares sempre tota la vida han jugat i això. I jo volia i doncs mira, doncs aquí estic.
Al final heu agafat de referència, no?, l'exemple dels pares, dels avis, potser també, no?
Sí, sí.
I clar, m'imagino que per vosaltres era complicat trobar gent de la vostra edat que vulgués també practicar-lo, no? Poder formar un grup com el vostre. Us veu trobar amb alguna dificultat així característica o ràpidament us veu trobar, us veu fer amigues i veu començar?
Realment ara, amb aquests temps que corren, hi ha molta gent jove jugant, llavors doncs, per exemple, a mi no m'ha costat, a nosaltres no ens ha costat gaire trobar gent de la nostra edat per jugar. Potser els nostres pares sí.
Mm-hmm.
Vale? Per exemple, la meva mare quan era jove sí que hi havia molt poques nois que jugaven que practicaven aquest esport. En canvi, nosaltres sí que la veritat que hi ha molta, molta, molta gent que juga.
I fa molt de temps que vau començar a jugar?
Doncs jo personalment porto, sí, tota la vida.
Tota la vida.
Federada en plan competint i això des dels 7 anyets o 8 anyets.
Competint des dels 7-8 anys?
Sí.
Déu-n'hi-do. I esteu d'acord en que ara, no sé si ja fa uns anys, és qüestió de mesos, s'hagi tornat a posar de moda entre joves? Dius que a tu, per exemple, no et va costar tant trobar a gent jove que també volgués jugar. Des de quan noteu aquest increment, potser, de jugadors de petanca joves?
Jo, personalment, farà un parell o tres anys, perquè, jo soc de Lleida, i a Lleida, doncs, no hi ha gairebé persones que juguin a petanca, o almenys de manera professional. Llavors, nosaltres hem començat acabem de sortir ara de la ciutat, diguéssim, i doncs, ara és quan comencem a veure gent jove.
Uh-huh. 2-3 anys, això és poquet,
i
llavors podem parlar d'una moda recent.
Sí,
oi?
Sí, totalment.
Uh-huh. Exacte. Clar, campiones d'Europa sub-23 femenina. Com són els campionats de petanca? Amb qui heu competit?
Hem competit amb 9-10 equips més. Està de França, està d'Hongria, està de Suïssa, Alemania, bueno, pues, que la violència m'ha recordat tots, però sí, sí, hi havia bastants equipets i doncs, bueno, pues, ha sigut dur, un campionat dur.
I en aquest cas, gent jove, gent més gran que vosaltres?
No, no, gent jove, perquè és sub-23 la categoria, llavors. Mm-hmm, el mínim eren de 17-18 anys i el màxim de 22.
Tots éreu més o menys iguals. Enhorabona, al final, per aquest campionat, per aquest premi, imagino que molta il·lusió, i també a casa, no? Perquè si agafàveu d'exemples els vostres pares, haurà sigut també un orgull per tots ells, no?
Sí, sí, totalment, estan molt contents. Bueno, és que és indescriptible la felicitat que ara estem vivint.
Mm-hmm. Quan fa que heu guanyat?
Ah, doncs, no res, diumenge.
Diumenge ha passat una...
Exacte, diumenge va ser la final.
Perfecte, clar, encara esteu amb la il·lusió així pels núvols,
sí,
que no us ho acabeu de creure, exacte.
Sí, sí.
Clar, els vostres pares en algun moment havien arribat a competir o a guanyar algun premi, o heu sigut vosaltres les pioneres, podem dir?
Bueno, jo personalment, mon pare sí que ha arribat a guanyar, però això a nivell nacional.
Clar.
No internacional. Llavors és que és un pas més enllà.
Molt gran. Doncs, Elena Castillo, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, que continueu gaudint d'aquest reconeixement i d'aquesta moda que ens ha sorprès a tots, que ara, des de fa uns 2-3 anys, com bé ara tu comentaves, doncs la petanca torna a sortir entre els joves com un d'aquests esports, no sé si preferits, però sí habituals, no? Llavors, gràcies per donar-li veu i per parlar a nosaltres sobre la teva experiència. Que continueu anant a més campionats.
Vale, moltes gràcies.
Gràcies, adéu.
Adéu.
I d'aquí una estona parlem dels rescats de muntanya, que s'han multiplicat moltíssim en els últims anys. I també, atenció, d'un esdeveniment que comença en poques hores i que tot apunta que serà un èxit. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos con Luis Rodríguez. Todos los días.
Buenas historias y buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A las matinadas de COPE Cataluña.
Momentos de Luis Rodríguez.
Los solos hay en tiempo fuera. Ma cuánta strada. Rivederte ancora. Per uno sguardo. Per il mio orgoglio. Quanto ti voglio.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
Con el precio del aceite.
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
rescats de muntanya cada cop són més habituals i sovint venen per imprudències dels propis excursionistes. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Els rescats de muntanya s'han intensificat els últims anys, sobretot després de la pandèmia, coincidint amb un increment també d'excursionistes als parcs naturals. Però el creixement de les xifres de rescats de muntanya va començar molt abans. Els bombers de la Generalitat registren i analitzen dades des de l'any 2000 i aquell any es van fer 234 rescats de muntanya, xifra que va començar a doblar-se a partir de l'any 2011 i que va créixer fins a arribar als 1.221 l'any passat. Per tant, s'han multiplicat, podem dir, per 5 en només 22 anys. Quim Pons, de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia.
Clar, hi ha cada cop més rescats perquè també hi ha més excursionistes?
Sí, seria la teoria senzilla i que crec que també pot ser vàlida. Vull dir, cada cop hi ha més gent que fa activitats de muntanya, per tant, cada cop augmenten els incidents que poden passar a la muntanya i per tant, cada cop hi ha més rescats. Dit això, ens hem de plantejar també com surt la gent preparada a la muntanya, no? Una cosa és, aquesta és una teoria senzilla, que és possible, i que en cap cas la rebutgem, però sí que ens hem de plantejar com surt la gent preparada a la muntanya. És cert que tu pots anar molt preparat i pots tenir un accident, però també és cert que com menys preparat vas, més números compres per patir una incidència a la muntanya i per haver-se rescatat i per haver activat tots els protocols que s'activen des de Bombers de la Generalitat.
Podem dir, doncs, que els rescats més habituals és de gent que per imprudències o per no anar ben preparada doncs acaben tenint accidents o coses així d'última hora que fan que hagin de trucar emergències?
Ara podem equivocar, i si em senten bombers podem dir que no és així, però jo diria que l'últim que hem parlat amb bombers sobre el tema dels rescats a muntanya ens van dir que el número més gran de rescats està en època ara, precisament, a la tardor, que és època de bolets. I volataires que surten a fer muntanya i que es despisten i es perden i poder estar a 100 metres del lloc on havien d'anar. Per tant, que serveixi com a exemple això, no? Vull dir que no és tot el rescat que ens pensem d'alta muntanya, de gent que en sap, de gent que surt a fer muntanya i que li pot passar un accident, com dèiem, sinó que la majoria d'incidències, molts cops, són per coses que segurament ni pensem, per gent que s'ha deixat l'aigua, per gent que s'ha perdut, per això, per volataires que surten i es despisten. Coses que són molt simples, que això és impossible que passi, però passa. I és el número més gran de rescats que es fan.
Clar, d'aquesta manera podem diferenciar, no?, en dos casos o dos tipus d'excursionistes, els que van mal preparats i els que van ben preparats i tenen mala sort, no?
Mala sort o... Hi ha una cosa que està molt clara, I nosaltres, quan ens plantegem l'estructura de seguretat, de com fer una sortida a la muntanya, sempre tenim 5 ítems molt clars, que són aquells de pensa, planifica, forma't, equipa't i minimitza riscos, no? I precisament aquest últim, pel que comentava Esmar, no?, per minimitzar riscos, és que el risc zero no existeix, però ni a la muntanya, ni passejant pel carrer, ni molt menys quan agafem un cotxe. Crec que ahir va haver-hi 4 víctimes mortals, lamentablement, a les carreteres catalanes, i normalment agafar un cotxe és una cosa, no?, senzilla, que t'ha de portar un lloc i ha de ser fàcil de fer, conduint amb tranquil·litat, doncs hi ha moltes morts a la carretera i sembla que el cotxe és una cosa segura. Doncs a la muntanya, com en tota la vida, al final has de saber conduir per portar un cotxe i has de conduir bé si no vols tenir accident. Doncs a la muntanya has d'anar bé a la muntanya, has d'anar ben preparat i tot i així pots tenir l'accident perquè és que el risc zero no existeix, però ja et dic, ni a la muntanya ni
enlloc. Exacte. Les recomanacions quines serien? Consultar el temps, imagino, roba adequada...
Sí, no, i el que et deia, no? S'ha de pensar molt bé primer el que fem. O sigui, que no pot ser sortir de la muntanya a la babalà. I sortir de la muntanya sense tenir coneixement d'on vas i només fiant-te el millor del Wikiloc. Portar només el mòbil i fiar-te només el Wikiloc. Tu has de saber on vas, què vas a fer, quina durada tindrà l'activitat. Això entraria dins aquesta fase de pensar i de planificar, no? Serien les dues primeres coses que hem de fer. Planificar vol dir també, com bé comentaves, mirar la meteo. Tenim un portal que es diu Meteo Muntanya, que el recomano per qui no el conegui, meteomuntanya.cat, que el fem conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya i que tens la predicció detallada cada cap de setmana de tots els massissos del país, tens més de 300 cims en predicció automàtica i tens una predicció detalladíssima del que passarà aquest cap de setmana a la muntanya. Vull dir que està molt, molt ben explicat i molt ben detallat i tot molt, molt ben posat perquè puguis saber quin temps et pots trobar, a quina meteo et pots trobar a la muntanya. Has de portar un mapa de paper, si us plau. Els mapes de paper, encara que ens pensem que estem a l'era digital i que tot es soluciona a Wikiloc, va molt bé portar un mapa de paper o consultar un mapa de paper o una bona guia i saber quina ruta anem a fer per aquell dia. Després, com bé comentaves, també anar ben equipat. És essencial. O sigui, tu, per molt que faci calor, quan surts, has de portar roba d'abric, perquè un cop ets al cim, un cop estàs en la ruta, si guanyes altitud, la temperatura pot canviar. De fet, varia. Vull dir, varia des de bé segur. Per tant, porta roba d'abric, tant per la ruta com per si passés alguna cosa. Tu has de poder anar ben abrigat. Porta roba també per si plou. Has de portar tots els ingredients que puguis o que et puguin ajudar quan estàs fent muntanya. I aquesta és la part d'equipa. L'altra, la forma. Hi ha més de 400 entitats a Catalunya, més de 400. Jo crec que cada poble de Catalunya, no és així, però la meitat de pobles de Catalunya, per entendre's, tenen una entitat excursionista, on es fan cursos de formació, on tu pots formar per fer, depèn de quines activitats de muntanya. Per tant, la formació essencial també per poder fer muntanya. I l'última, minimitzar riscos, vull dir, ser molt conscient del que pot ser i del que no pot ser. Tu no pots fer una activitat, ja sigui caminar, eh? Hi ha gent que potser se'n va fer una caminada que té un desnivell excessiu, que potser has de fer aquella caminada a 2.000 o 3.000 metres de desnivell, o 1.600, i tu estàs preparat per fer-ne 500, o que és molt llarga, o que té una duració excessiva. A muntanya no és, vaig a fer 10 quilòmetres i sé perfectament el temps que trigaré. No, és que el desnivell et pot fer variar molt, depenent del teu ritme, la durada d'aquella caminada. Per tant, tinguem en compte això. No ens fiquem en vies ferrades si mai no hem fet una via ferrada, si mai no hem escalat, i si no anem sense guies. Contractem guies. Hi ha guies, hi ha gent que es dedica a portar-te a la muntanya, que saben què has de fer, com has d'anar. Per tant, es pot contractar un guia a la muntanya i ell et portarà llocs molt xulos i que segurament amb molt menys perill de que s'anessi sol. Mm. I a partir d'aquí és això, ser conscient del que pots fer i del que no pots fer i minimitzar clar. Aquest risc, que fer-ho no és, però si el minimitzem, doncs ens en queda molt menys. I tot i així, podem tenir accidents. És evident.
Clar. Sí, sí, totalment. I quines zones serien les més comunes on acostumen a passar, per exemple, rescats o accidents d'aquest estil? Aquí a Catalunya, quines són les zones de més risc, les muntanyes més freqüents on passi això?
Jo no sé, les més comunes és les que on hi va més gent, lògicament, perquè on hi ha més clar. Gent, per tant, hi ha més accidents. I les que, lamentablement, jo dic que és la moda del TikTok o de l'Instagram, no? Vull dir que tu veus una fotografia de dalt d'un cim icònic del país, que és Instagram, i tothom vol anar allà, o un llac, o no? Llavors, clar, com més gent hi va, menys preparada, doncs hi ha més accidents. Mira, jo he vist al Berguedà, i cada dos per tres veiem passar helicòpters cap al Pedraforca a buscar gent. La Pedraforca és una de les muntanyes més concorregudes del país, i d'on més gent es treu. Però es treu gent de la Cerdanya, de la zona de Malniu, del Puigpedrós, d'aquella zona, també és una zona amb molta sedentaritat. Es treu, lògicament, molta gent al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Tenim la Pica d'Estat, que és el cim més alt de Catalunya allà, doncs molta gent el vol anar a fer, per tant, es treu molta gent. Es treu moltíssima gent al Ripollès, a la zona de Vall de Núria, a la Vall de Camprodon, hi ha muntanyes també icòniques, com pot ser el Puigmal, com pot ser un Taga, com pot ser muntanyes que la gent hi va, doncs també hi ha molts rescats. Clar, això és, bueno, és habitual que les muntanyes sí. més conegudes, més concorregudes de Catalunya, és el lloc on hi hagi més rescats.
Sí. I clar, quan podem dir que recau la responsabilitat sobre la persona que parlem, per exemple, de ha fet una imprudència, perquè si no vaig mal equivocada, es va dir que es cobraria una taxa, no?, per les persones que doncs, tenien responsabilitat, no?, pel fet d'haver sigut rescatats. Això ja s'ha posat en marxa, ja es cobra, què és el que es fa?
No vas equivocada. Això, jo crec que a Bombers et respondria millor la situació. Jo puc respondre a la part que sabem des de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Nosaltres treballem, o hem treballat fa uns anys amb Bombers per intentar fer un intent de formació a través d'això. La FEC va presentar un pla per fer cursos de formació a la gent que fos rescatada en cas d'imprudència o negligència, lògicament només, no cal que algú que... Doncs que s'ha trossat el turmell, pobre, o que s'ha fotut davall perquè ha patit una... Han sopegat, doncs, aquesta gent, doncs... I ja et dic, no, el risc zero no existeix i, per tant, pot passar. Però en cas de negligència o imprudència, que això també és aquella línia molt, molt fina, que a veure on determines si és una negligència o imprudència, doncs poguessin fer cursos de formació per evitar aquesta taxa o per evitar el cobrament d'aquesta multa. S'han posat molt poques multes, la veritat. Repeteixo, hauries de preguntar més a Bombers, que són els encarregats de fer els rescats i de posar aquestes teòriques sancions, però s'han posat molt poques. Jo que sàpiga, em sembla que són 6 o 7, des que va començar tot això, i d'imprudències flagrants. Per exemple, una via ferrada que hi havia a Montserrat, que era la Tresina, que era una de les vies ferrades més conegudes del país, es va desequipar, es va tancar, es van posar uns cartells a baix immensos on posava que estava tancada, i tot i així va haver gent que va pujar. La gent va pujar, es va quedar encallada a dalt, es van haver d'anar a treure, i aquest, per exemple, és el que va cobrar una multa,
clar,
o una sanció. Mm-hmm. Però s'han posat molt poc, és clar, repeteixo, no s'ha determinat exactament, o sí que s'ha determinat, però és molt ampli el fet que és una negligència o que és una imprudència.
Ja, ja, ja.
Per exemple, i us poso un exemple perquè ho entengueu, hi ha un rescat molt famós, no sé si el recordeu, a la zona de Malniu, que al final van trobar els excursionistes a la direcció francesa cap a Porté,
uh-huh,
i van sortir al refugi, i la guarda del refugi a Malniu els va dir, escolta, no sortiu, que fa mal temps, i no és un dia per sortir. I ells van dir que, bueno, eren excursionistes experts i han decidit sortir. Anaven molt ben equipats, ho portaven tot calculadíssim, però hi havia una boira molt espessa i es van perdre. Llavors, una guarda d'un refugi no és una persona autoritzada, per, en principi, és una veu molt autoritzada, però no una persona autoritzada, si no m'entén, si no és els Mossos o no és bombers o no és una autoritat, que pugui dir si pot ser o no pot ser aquella ruta. Llavors, ells van sortir, van ser rescatats, per sort en vida, anaven molt ben equipats i van aguantar una nit a l'intemperi, temperatures molt, molt fredes, per tant, aquesta gent anava ben equipada, sabia on anava, ho sabia tot. Per tant, això és una negligència o no és una negligència? Clar, és aquesta línia tan, tan fina que en principi això no és una negligència, perquè ni cap Mosso d'Esquadra, ni cap bomber, ni cap agent rural t'han dit que allà n'hi pots anar. T'ho ha dit una senyora que és una guarda d'un refugi, que té una experiència espectacular, que jo repeteixo, una veu més que autoritzada, però no és una autoritat. Això és com quan la teva mare et diu no corris amb el cotxe i tu et fots a l'autopista 150 i tens un accident. No? És que ta ma mare ja m'ho havia dit, és una negligència? És que ta mare t'ho dirà sempre. Llavors, m'enteneu? Vull dir, perquè
sí, el concepte
de què pot ser una negligència i què no pot ser una negligència.
Clar, establir aquests límits és complicat
és
per vosaltres,
és
clar.
És molt difícil. Llavors, clar, llavors un bomber es troba amb això, que tampoc saben ells quan pot ser una negligència, quan no pot ser, qui ha de determinar quan és una negligència o quan no ho és, i s'han cobrat molt poques sancions de rescats, que segurament s'haurien d'haver cobrat moltes més.
Clar, si et pregunto com es tancarà aquest 2023, tot apunta que més o menys com ho portem ara, no? Sí, sí, malament.
Malament, de moment malament. No? És un any negre pel que fa rescats de muntanya, d'incidents i de morts. De fet, des de la FEC hem de lamentar una mort darrere d'una persona molt propera a nosaltres i que va haver un accident a muntanya aquest cap de setmana. I és un any negre, de moment, en quant a rescats a Catalunya. Sí, sí, bombers estan tenint molta feina.
Doncs tant de bo millori la gent, sigui cada cop més conscient que al final es juga en la vida i per anar de valents doncs pots acabar molt malament. Quim, gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest balanç que feu d'enguany i també doncs, per resoldre'ns aquests dubtes que teníem, no?, de lesions, de zones comunes, de taxes, de multes i de tot plegat. Així que gràcies. I anar amb compte cada cop que tothom surti a la muntanya a fer alguna excursió. Merci, Quim.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
I aquest diumenge s'encenen els fogons de la 6a edició d'unes jornades on la cuina dolça i la pastisseria són les grans protagonistes. Enguany, des del Mercat Municipal de Flix amb Gastroebre, el certamen professional dedicat a la cuina dolça, a les postres i també a la pastisseria pionera a Catalunya. En parlem perquè ens expliqui aquesta jornada de diumenge, que em sembla que no es pot acabar millor la setmana que d'aquesta manera, amb l'impulsor, el coordinador i també presentador d'aquestes jornades, Lluís Bofill. Lluís, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tothom.
Clar.
Bon diumenge, Lleminer.
Exacte. Que això caigui en diumenge és una alegria per tothom, no? Perquè el diumenge tothom acostuma ja a pensar en el dilluns, tornar un altre cop a la feina, a la rutina, i en canvi, doncs, tenir un diumenge dolç en aquest aspecte recarrega d'energia a tothom, no?
Exacte. Nosaltres sempre fem els esdeveniments arrencant el diumenge per donar pas a una jornada popular, una jornada en la que la gent de cada municipi on fem l'esdeveniment, l'any passat era Tortosa, l'anterior Mas d'en Verge, aquest any a Flix, doncs en pugui gaudir, no? I aquesta tarda, que ja esteu convidats totes i tots, doncs arrenquem a les 5 de la tarda amb sessions de cuina en directe i un berenar popular amb la croqueta de xocolata, la Laura Sorriaga, que és una crac, que a més d'estar a Catalunya Ràdio, doncs participa en molts programes de cuina dolça i pastisseria, amb l'Oriol Balaguer, l'anfitrió de la xocolata i altres pastissos i coses molt bones arreu del món, i dos locals de fris, en aquest cas, que són el Pau Carranza, que va ser el millor pal de Sant Jordi de Catalunya de l'any passat, i en Llorenç Peral, que és el pastisser de l'Hotel Mas d'en Brunel, que també és un gran xocolater local. Aquesta és l'arrencada. I dilluns i dimarts sempre fem unes jornades una mica més professionals per donar visibilitat a pastisseres i pastissers de grans restaurants i de grans establiments de tot el territori.
Uh-huh. Aquestes podem dir que són les grans figures, no?, de la gastronomia que trobarem diumenge a la tarda, avui a la tarda, i també durant el dilluns i el dimarts. L'objectiu, quin és d'aquesta jornada?
L'objectiu és, a més us avanço que com cada any ho fem tot per streaming i en directe a través del canal GastroEvents online, que així podeu des d'allà on sigueu el dilluns i dimarts seguir-ho, o bé després veure-ho perquè de fet el directe queda penjat. Ho dic pels que no es poden desplaçar al fris i pels que teniu la sort de venir i que pugueu assistir-hi. Esclar, fem unes jornades professionals amb gent que, com dèiem abans, cal que tinguin el seu espai en aquest món tan apassionant de la cuina dolça i la gastronomia. Els pastissers, com sabeu, moltes pastisseries de gent gran, emblemàtiques i tradicionals de tot Catalunya, a vegades es jubilen i no hi ha relleu pels horaris, per la feina i perquè es du. Als restaurants, els pastissers i pastisseres són figures capdals per acabar un bon àpat i fer que el nostre dinar o sopar acabi, doncs, amb això, no? Allò que dius, amb un molt bon regust. I després, a més, hi ha molt bon nombre de flaquers i gent que treballa en aquest món que ens alegra el dia a la setmana. Qui no li ve de gust, mitja tarda, encara que sigui entre setmana, un bon pastisset o un croissant de xocolata o un tros de tortell,
i
qui no celebra alguna cosa a casa seva, amb amics, família o amb alguna diada especial, acabant o començant, per què no, amb un bon postre i un bon pastís, no? Per això fem aquestes jornades i per això també intervenen, si me permets, et faig un resum molt ràpid.
I tant, sí, tot teu.
Gent com el Miquel Guarro, de l'Escola Hoffman, que és potser un dels anfitrions més importants que hi ha d'aquest territori arreu del món, l'Escola Hoffman de pastisseria. Ja hem parlat de l'Oriol Balaguer, l'home que porta la xocolata, diguéssim, d'alt standing i els panetones a tota Europa. La Paula Domènech, una pastissera molt important i molt interessant, la Paula Passix en el seu Instagram, en el món del vegà. I el Ricard Martínez, un deixeble del Jordi Butrón i de l'Espai Sucre, que ara és un xef de creacions pastisseres. Àlex Lera, podríem dir que va ser el millor jove innovador de Catalunya. Per tant, el cartell és un gent molt jove i molt potent i va ser, atenció, perquè això està de moda ara, el millor pastís de formatge d'aquest any 23, que també hi participa. Suposo que tothom té en ment el Lluc Roselles, l'home de la xocolata.
I tant.
Exacte. I no deixem de banda, perquè ara es poden menjar tot l'any, els gelats. I aquí tenim el campió d'Espanya de gelateria artesana de l'any passat, que és l'Albert Roca.
Déu-n'hi-do.
I una gran jove professional, que és l'Eva Feliu, pastissera del restaurant Aur, de l'Artur, que són postres de restaurant, no? També ens anem a buscar restaurants petits, amb Bastet, Michelin, com els de Quatre Molins de Cornudella de Montsant, amb el Rafael Múria i el seu equip de pastissers, la Lucila Canero, una pastissera natural que porta alternatives sense gluten i que, a més, amb el seu nom de Luciérnaga, la Luciérnaga, doncs està donant molta informació per a aquesta gent que té problemes amb el món del gluten. Un veterà, que és el Josep Armenteros, de Can Gaig, que és més pastisser que cuiner, i no deixem mai de banda les escoles. Per això també hi participen els alumnes de l'escola de Villarretiro de Xerpa, com l'any passat ho van fer els de l'escola de Tortosa, perquè què millor que motivar, incentivar i donar vida i visibilitat en els joves que estan a punt d'arrencar en aquest món, no? Mm-hmm. Tot això en dos dies i mig i amb els anfitrions locals, com us deia abans, com el Pau Carranza.
Exacte. Clar, em dius tot això de xocolata, gelats, pastís de formatge. La gent és millor que vingui sense menjar pràcticament res de dolç durant tota la setmana per no tenir una sobredosi de sucre, en aquest cas, perquè és una perdició. O sigui, els que ens agrada els dolços, és una perdició diumenge a la tarda aquí, aquest Gastroebre, perquè segur que ens ho menjaríem tot i acabaríem rodant, no sé com, però rodant. Clar, tot això va néixer l'any 2018, no? Fa 5 anyets. Com va sorgir el fet de, doncs, posar en marxa una iniciativa com aquesta?
D'acord.
Com va, clar, va néixer l'any 2018 aquesta iniciativa, com va sorgir el fet d'impulsar un projecte com aquest? D'on va sortir la idea?
Doncs mira, una mica són casualitats de la vida, perquè la vida ens porta això, no? A que a vegades doncs, les coses conflueixen. Nosaltres ja fèiem esdeveniments temàtics a totes les Terres de l'Ebre, des de la mateixa empresa fem un que es diu Gastro Pirineus, amb cuina de territori, de Pirineu, de quilòmetre zero i de producte, i en vàrem començar a fer un a les Terres de l'Ebre. I ens vam trobar, amb la grata sorpresa, que a les Terres de l'Ebre, igual que tot Catalunya, però allà, com deia abans, en els llocs que hem fet, hi ha molta tradició pastissera, dolça i d'herència, que també hi ha altres llocs, però allà especialment. I que els mateixos restaurants doncs, posaven èmfasi, els que venien, cuineres i cuiners, en donar protagonisme, casualitats com el Rafael Muri, el cuiner de la Mel, que havia guanyat un premi doncs, cuinant amb mel, perquè ve d'una empresa de mel, casualitats de que en aquest territori hi ha molt dels pastissers i xocolaters, i vam anar donant-li una forma sortint del que ja hi ha i que ja existeix en altres formats d'esdeveniments i congressos, que és cuina, 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 que està molt bé, que està molt al dia, però, el que et deia abans, donar visibilitat a gent que està amb un obrador, a darrere un aparador, a darrere un mostrador, i que estan en els restaurants, en aquell raconet on fan els postres. I vam dir, home, val la pena, perquè moltes vegades, a part de dinar o sopar, la part dolça, al final d'un àpat, que és molt important guardar-se aquest raconet, i també durant el dia, o per esmorzar, o per un aperitiu, o per un berenar, o per un sopar, o per un ressopó, a qui no li ve de gust, no? I vam començar a gratar i de seguida han sortit molta gent, totes aquestes professionals, dones i homes, noies i nois, que abans esmentava, i molts més que han anat passant aquests últims 3 anys i que tenim en cartera, com aquell que diu, les properes edicions. És que és un món que no s'acaba. I crec que és molt apassionant a l'hora, també, perquè la pastisseria és un alt món diferent al de la cuina.
Mm-hmm. Molt diferent i amb molta creativitat. És com que no s'acaba mai aquesta capacitat de crear i doncs, fer postres noves i innovant completament amb coses que no tenien res a veure, potser, amb els típics postres d'abans. Clar, ara comentaves, per exemple, no, aquesta visibilitat, aquesta importància de donar a conèixer doncs, pastissers, xefs, no, de restaurants. Clar, es troben a vegades també encara poc reconeguts pel que fan?
Aquí està. Més que pocs reconeguts, esclar, els grans xefs i les grans xefs són una mica les estrelles dels escenaris en els fòrums, en els esdeveniments que es fan a tot Catalunya, tant si són sessions a dins alimentària o en els esdeveniments com el Sant Sebastià Gastronòmica o moltes fires. Però, si ens hi fixem, amb algunes d'aquestes fires més petites, populars o tradicionals, sempre hi ha un racó dolç i a vegades, independentment dels formatges, embotits, etcètera, els licors tradicionals, la mel i altres, doncs la gent acaba passant pels recordols. Aquí no li ve un petit record d'infantesa, encara que sigui gent molt gran, al moment de menjar un tros de gelat, d'agafar xocolata, de mossegar un xuxu, de buscar un bon pastís per un aniversari o per una festa, o agafar amb el dit l'anat pel tortell, no? Tothom fa com un retorn en un moment dolç de la seva vida. I això crec que s'ha de mantenir, ha de persistir i ha d'estar en els escenaris i s'ha de poder visualitzar. Per això, a part de fer-ho en directe i per streaming, ho deixem penjat en el canal perquè després molta gent recupera receptes i els adapta a casa seva, com deies tu, amb imaginació. No cal replicar el que fan alguns, que a vegades a casa és complicat, però amb aquella base pots tenir moltes possibilitats i gairebé una infinitat de possibilitats perquè sempre el que tens a casa o el que pots posar-hi de més, i a més ja deixem dir que un ratxet d'algun licor, d'alguna cosa que tinguis a mà, doncs sempre ha existit, no? La pastisseria, una mica amb creativitat i també amb el que fas, pot ser, no només la part dolça, sinó amb ingredients casolans, confitures, melmelades, mel i alguns licors dolços.
Mm-hmm. Clara, que dius això de l'streaming, aquesta connexió en directe que tindreu, no sé jo si és molt bona idea, perquè ens posareu les dents llargues, veient tots aquests postres, tots aquests pastissos, i tu des de casa mirant el directe, no sé jo si és molt bona idea.
En som conscients, però mira, la nostra feina, a part d'organitzar esdeveniments d'aquest, i gràcies a tu, a vosaltres i als mitjans de comunicació que em feu ressò, és que la gent se'n recordi i vegi, i si pengeu vosaltres a la vostra web o poden mirar el programa que tindrem penjat, que la gent en aquell moment, ja ho sé, a la distància es pateix, però també saps on són cada un d'elles i ells.
Clar,
a un treballen,
sí.
A un tenen l'obrador, a un tenen els pastissos, a un ha guanyat el millor croissant, el millor tortell, el millor pastís de xocolata, el millor bombó, i què més agraït si una escapadeta de cap de setmana, entre setmana o d'algun pont, anar a un lloc i el millor record sigui no només menjar-te allà, sinó portar-te a la casa.
I
jo
tant.
Crec que és fantàstic.
Sí, sí.
Això és provocat.
És fantàstic, això sí. I recordem... Sí, totalment. I recordem també que és el primer esdeveniment que es dedica a la cuina dolça, que no s'havia fet cap ni a Catalunya ni a Espanya, i que aquest gastroebre és únic, podem dir, i que té doncs el seu valor, no? Que també s'ha de dir això.
Sí, i t'ho agraeixo perquè és veritat, es fan moltes coses, hi ha molts esdeveniments. Nosaltres tenim el petit repte, des que vàrem començar el 2018, com recordaves abans, a fer tot el que fem fora de les dues o tres grans capitals, no? Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, que ja hi passen moltes coses i moltes fires, i ho anem a portar a peu de territori, no? Com et deia, l'any passat a Tortosa, l'any anterior a Mas d'Enverge, recuperant receptes tradicionals com les borraines amb mel, recuperant els pastissets de Tortosa, aquest any a Flix. Per què? Perquè el fàcil seria fer-ho a Barcelona i que tothom vingui allà. Ens sembla molt més atractiu que tots els de Catalunya, de diferents llocs, perquè tota aquesta gent que participa durant tres dies ve de molts llocs diferents de Catalunya, vagin a veure un lloc del territori on trobar-se. El més important de la trobada és de sinergies, és parlar-ho, discutir-ho, i fins i tot entre ells gaudir-ne, no? I aquestes trobades són molt més agraïdes fora de les grans ciutats i capitals, com tu bé saps, i a més són molt més humanes, i per això ho fem així, no? Mm-hmm. En aquests llocs i d'aquesta manera.
A veure si sortint ara del programa doncs tinc temps i em puc passar a degustar tots aquests pastissos. Ens donareu una mica d'enveja, si pot ser, si no arribem a temps, però si arribem ens hi acostarem a veure si ho podem degustar, perquè ara, amb tot el que ens has explicat, ganes no ens falten. Així que, Lluís, que vagi molt bé aquesta tarda i també dilluns i dimarts al Gastroebre, i que tothom hi vagi, perquè millor no ho ha pogut explicar. Gràcies, Lluís.
Moltes gràcies a vosaltres. No cal que et digui que tu mateixa, a la gent de l'emissora, als que treballeu per fer la difusió i promoció, i a tota l'audiència, esteu superconvidats. Encara que parlem de jornades professionals, porta oberta a tothom qui pugui venir a gaudir d'això i que vulgui participar-hi en directe formant part d'aquesta trobada.
A moltes tot, gràcies.
Benvinguts.
Gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Aquí un diumenge més, l'actualitat de la setmana, que acabeu de passar un molt bon diumenge. Nosaltres tornem el proper dissabte, ja sabeu, a la mateixa hora, aquí a les 6 del matí, per parlar de moltíssimes coses. Gràcies per la confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.